al matí amb nosaltres cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
10 i 13 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui dimarts, 16 de desembre del 2008. En Joan Totosà us ha fet la feina de resumir, de condensar aproximadament 5 hores i 10 minuts de ple, d'un ple que va començar a les 7 de la tarda, que va acabar a les 12 i 10 de la nit, però del qual n'escoltarem in stricto senso, això de paraules dels intervinents, 1 hora i 54 minuts, que déu-n'hi-do. La resta, doncs, intentarem d'alguna forma resumir-ho de la manera més clara i entenedora a partir de la crònica que ens porti en Joan. Us dèiem i us deixàvem així alguns titulars, es varen fer algunes modificacions pel que fa referència a l'impost de construccions, es varen aprovar definitivament les ordenances fiscals amb les propostes afegides, les aportacions del Gremi d'Hostaleria de Sitges i de la FECES, ja és oficial també un nomenament de David García, que havia estat director de l'àrea de seguretat com a nou president de la Comissió de Carnaval, també es va donar compte de la renúncia del cap del gabinet de Caldia, José García Herbàs, i també de les noves responsabilitats d'Assumpció Brunetti com a assessora de l'alcalde. Són alguns dels titulars, però intentarem a partir d'ara, doncs això, abordar el ple municipal d'ahir. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, 5 hores i 10 minuts de ple, que són difícils, tampoc és el ple d'alguna cosa, sinó que, doncs, com comentaven, va ser el ple de moltes petites coses que sumades van donar això. 5 hores i escaig. Comencem aquest resum per ordre estrictament cronològic. Doncs amb la i ens aturarem ja en el primer dels talls que els hem preparat, l'aprovació de la modificació del contracte de servei de gestió per la llar d'infants municipal al Cerculet. Bàsicament, segons va explicar el regidor d'educació, Xavier Fernández, per una banda hi havia una errada que es va subsanar, i per una altra banda, doncs, es van millorar les condicions dels contractes de les educadores, per una banda perquè estiguin presents a l'hora de dinar, i per una altra per equiparar sous amb la Generalitat. Això va motivar que Miquel Forns, de Convergència i Unió, preguntés perquè fins a quin punt és responsabilitat de l'Ajuntament les condicions de treball de les treballadores d'una empresa que en el fons té una concessió de l'Ajuntament, i que això, doncs, s'hauria d'haver estipulat en el seu dia quan es va adjudicar aquesta concessió. Per altra banda, Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va dir que el que seria important és que en el proper concurs de renovació d'aquestes concessions, doncs, es tingués en compte la millora de les condicions de les treballadores. Escoltem, doncs, aquest curt debat entre el regidor, com dèiem, d'Educació, i els regidors Miquel Forns i Andreu Bosch.
A tres elements. Un d'ells és senzillament una errada de transcripció, en la qual es va posar una quantitat de 32.000 i escaig en comptes de 12.000, al contrari, de 12.000 i escaig en comptes de 32.000 i escaig. Aleshores, es resol aquesta errada, simplement una errada de transcripció, i seria el primer concepte. Un segon concepte és el de càtering d'educadores. A veure, el projecte educatiu de les llars d'infants requereix que les educadores donguin el servei, estiguin amb els nens més petits, com sabeu, de 0 a 3 anys, de les llars d'infants, estiguin amb ells en el període del dinar, a l'hora del dinar. Aleshores, això exigeix que les educadores estiguin presents, i, per tant, exigeix que dinin allà, no? Aquesta qüestió no s'havia inclòs, i aleshores es va decidir de corregir i incloure-la en aquesta esmena. Això és un import d'uns 8.600 euros aproximadament. I el tercer concepte és d'increment de sous. Aquí hi ha dues raons per fer-ho. Una primera raó, diguem-ne, que és d'índole ètica, diria jo. Les educadores que fan funcions similars i del mateix nivell professional sota el conveni de la Generalitat, en la part d'educació, tenen un sou superior al que tenen les educadores de les nostres llars d'infants, que estan subjectes amb el conveni laboral del RAM que correspon a les empreses que es dediquen a aquesta activitat, no? Aleshores, és esperit d'aquest govern municipal que aquesta diferència de sous existent es vagi escurçant i com a mínim que no s'eixampli, entre el sou de les educadores, les nostres llars d'infants, i els sous que cobrarien i que cobren les que estan al servei directe de la Generalitat. Això seria una raó ètica, però després hi ha una raó pràctica també. Des que a les escoles es va introduir la sisena hora, les escoles de primària, els FEIP, estic parlant, la Generalitat demanda educadores del nivell de les llars d'infants per fer servei a les escoles de primària. Aleshores, això ha provocat que les i evidentment amb el sou del conveni de la Generalitat. Això ha provocat i provoca, de fet, que moltes d'aquestes educadores nostres pues, trobin doncs, un sou més elevat a les escoles i vagin cap allà. O sigui, és una cosa absolutament normal, no? Però evidentment això provoca un trasbals perquè resulta que hi ha una rotació de personal excessiva, no desitjada ni desitjable, i a més, normalment es produeix amb els períodes d'inici de curs, quan s'està fent tot el plantejament i la planificació de curs. I aleshores, un cop tenen la planificació, resulta que hi ha educadores que diuen que me'n vaig perquè me'n vaig a l'escola no sé què. Aleshores, sumada les dues raons, una que és d'índole ètica, diguem-ne de principi, d'escurçar diferències, i una segona que és pràctica, pues, ens ha fet modificar, o sigui, incloure aquesta diferència també dins d'aquesta esmena. Aquesta diferència són uns 35.000 euros aproximadament. I és això.
Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Si el grup municipal de Convergència i Unió voldríem comentar un parell d'aspectes davant d'aquesta modificació que ens proposa el govern del servei de la gestió de la llar d'infants al Cercolet. Comentaris que creiem que s'haurien de valorar i ponderar per part de tots els grups. En primer lloc, creiem que, tot i sabent que l'actualització és una possibilitat i una eina bona, en principi, tota modificació d'un contracte és quelcom que hauria de ser una excepció. I amb aquest govern, pel que veiem, s'ha convertit en una regla. Alguna cosa potser deu fallar en el procés de la gestió per trobar-nos amb tantes modificacions de contractes que, sense dubte, agafant-nos arguments estrictament tècnics, jurídics i administratius, podrien decantar ja d'entrada el vot contrari de molts dels grups polítics aquí presents. I en segon lloc, el govern municipal, ja en la comissió informativa prèvia, ens va exposar que la modificació, a part d'una errada en el dictamen que ha comentat el regidor d'Educació, ve donada per un augment de sou de les educadores que treballen a la llar d'infants, educadores que són treballadores de l'empresa concessionària que gestiona l'equipament. Una equiparació laboral perquè no s'eixampli la diferència entre el sou de les educadores de la llar d'infants municipal i les educadores de la Generalitat. La reflexió que voldríem fer és, en definitiva, fins a quin punt és responsabilitat de l'Ajuntament que la concessionària no pagui uns sous dignes als seus treballadors i treballadores. Nosaltres entenem que els conflictes laborals de la concessionària no els hauria de pagar l'Ajuntament. Potser s'hauria de posar una clàusula en el primer contracte d'aquelles anomenades de qualitat, en el sentit que tots els treballadors haurien d'estar equiparats en sous i condicions laborals als empleats d'aquest sector de la Generalitat de Catalunya. De tota manera, i com vam fer en l'anterior cas de l'equiparació salarial de les educadores de la llar d'infants municipal a Moixiganga, recolzarem la proposta per evitar la possible marxa d'educadores cap a altres administracions, provocant que els equips educatius deixin de ser compactes i amb continuïtat, cosa que sense dubte afectaria d'una manera o altra la qualitat del centre educatiu. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè.
No, voldria...
I contestarà el senyor regidor.
Tenen precisament exactament el mateix sou les educadores de la Moixiganga i les educadores del Cercolet. De fet, ho estan cobrant ja, aquest sou. Això és una esmena que s'introdueix ara, però que ja l'empresa està pagant i abonant amb elles des de principi d'any.
Senyor Mercè, sí? Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. En relació a aquest tema, no podem deixar de recordar que fa uns mesos va passar el plec de clàusules en consideració d'una pròrroga per un any més d'aquesta llar d'infants. I ens estranya que uns mesos després doncs, aquest contracte que es prorrogava s'incrementi en 66.000 euros, com aquí consta avui, que és el que ha de passar per ple, no? Aleshores, doncs, en el mes de juny es va obviar, no es va fer el concurs que s'hagués pogut fer, nosaltres des del nostre grup demanem que ara no se n'oblidin. És a dir, que de cara al curs 2009-2010 hi pugui haver un concurs transparent, clar, que amb l'estímul que suposa qualsevol concurs, doncs millori les condicions en què la llar d'infants, les llars d'infants que hi ha a Sitges, doncs es tenen en aquests moments.
Aquest fou el debat a l'entorn, com els comentàvem, de la modificació del contracte de servei de la gestió de la llar d'infants municipal al Cercolet per equiparar, en aquest cas, els sous de les seves treballadores amb els sous, en aquest cas, de les treballadores en altres llars d'infants, o com a mínim crec que deixin amb un greuge comparatiu.
Continuem amb l'aprovació del text refós del ple de condicions que han de regir la gestió del Servei Municipal de Gestió Integral de l'Aigua de Sitges, servei d'abastament d'aigües i de sanejament, sota la modalitat de concessió administrativa. Aquí el regidor Jordi Mas, de Convergència i Unió, va definir aquest punt de presa de pèl, perquè, segons va dir el senyor Mas, l'Ajuntament els havia convocat a una reunió i abans de fer la reunió havien portat el punt a votació. Segons Mas, aquest punt els genera molts dubtes, tant pel que fa al contracte com pel que el fet que la modificació la pagaran els veïns, que com la instal·lació dels comptadors aquí encara va per aforament, etc, etc, una sèrie de qüestions. A més, Lluís Mercè de Nourizó va demanar que el tema passi per la Comissió de l'Aigua i Andreu Bosch va reclamar la retirada del punt. Les respostes de l'equip de govern. Per una banda, Jorge Carretero, també del Partit Popular, també es va manifestar en la mateixa línia. Com dèiem, l'equip de govern, per una banda, el regidor de Medi Ambient, Josep Urriols, va dir que la Comissió de l'Aigua ja s'ha donat per extinta i només s'ha parlat d'una comissió per tarifes, és a dir, una comissió que ha d'estudiar els canvis en el sistema tarifari. I aquesta és la reunió a la que feia referència Jordi Mas en la seva intervenció. Això comportarà la substitució dels comptadors que aniran a càrrec de Sorea, segons va dir Josep Urriols. I a continuació, Armand Paco, del grup socialista, va dir que no es barregessin dos temes diferents. Una cosa és el sistema tarifari i l'altra la gestió. Del sistema tarifari és del que han de parlar els regidors i de la gestió al punt que es portava a aprovació. Aquest és, doncs, resumit el debat que escoltaran ara, iniciant la paraula a Jordi Mas.
Els que se'ns està aclarint una mica la cabellera, no ens agrada massa que ens prenguin massa el pèl, no? I aquest punt, a mi em sembla que és una mica una presa de pèl tant als grups de l'oposició com a tot el poble de Sitges, no? Realment no sé com s'ha gestionat això. Ens convoquen a una comissió d'estudi de les tarifes de l'aigua que havia de regular, entre altres coses, les tarifes aquestes del servei d'abastament de l'aigua Sitges, i ens surten amb un ple de condicions on ja, diguéssim, li donen a l'empresa concessionària tot el servei global d'abastament i de clavegueram, no? Però realment ja jo penso i pensem suficients incongruències en aquest dictamen i en aquest plec de condicions que una mica per decència potser l'haurien de retirar i passar-lo realment a la comissió d'estudi que van crear a aquest efecte, perquè si no, per què creem comissions d'estudi, no? En primer lloc, part d'aquest informe va signat per Joan López amb data juliol de 2006. Jo penso que potser, tenint en compte també les ordenances que es van aprovar, caldria revisar aquest document, ja que en aquell moment era el director de serveis de l'Àrea de Territori i Medi Ambient, un dels primers que va abandonar el projecte d'aquest govern, però realment pensem que s'hauria d'actualitzar. La documentació que es presenta no recull realment el que en veritat està passant, no? Llegint el text refós d'aquest plec de condicions sobre la gestió del servei d'abastament i aigua i sanejament, realment ens queden molts dubtes, no? I algunes reflexions per contestar. El problema real no és realment tècnic, sinó que acaba sent econòmic i de finançament del servei, no? Ens haurien d'explicar molt bé, perquè no ens han explicat, per què es fa aquest contracte. Realment, quins són els motius, quina és la raó per tal que estem modificant tan substancialment la situació actual sobre les tarifes i el tema de l'aigua al municipi de Sitges, no? És ben curiós que en el punt 433 del ple d'avui estem fent precisament tot el contrari del que diu el ple de condicions. El ple de condicions diu: es gestionarà l'empresa Sorea, fins i tot pot gestionar la depuradora de Sitges. I al punt 433 estem dient: no, la depuradora de Sitges la gestionarà la Mancomunitat Penedès Garraf. Realment una incongruència darrere una altra. La clàusula tercera ens apunta també el que hem dit abans, no? Que la motivació és eminentment econòmica, no? Diu la clàusula: sobre l'existència de crèdit pressupostari, és a dir, atès el règim econòmic de la concessió, el present contracte no requereix de dotació de crèdit pressupostari en els estats de despeses del pressupost de la corporació. És a dir, lògicament, aquesta modificació la pagaran completament els veïns i les veïnes de Sitges. Ja s'ha vist en altres casos que el poble acaba pagant la seva incompetència, la seva mala gestió. Al final tots acabaran pagant aquests invents. Per tant, hauríem realment de proveir, pensem nosaltres, una partida pressupostària perquè pugui passar sobre aquest tema, ja que considerem un servei bàsic i cal posar-ho d'alguna manera al pressupost. En les clàusules setena i novena del règim econòmic de la concessió es confirma realment el nostre temor. La retribució de l'empresa concessionària relativa al Servei Municipal d'Aigua Clavegueram estarà constituïda per les tarifes que es percebran directament dels usuaris, sense perjudici, òbviament, de les subvencions que en qualsevol moment pugui acordar l'Ajuntament al servei. També hi ha un altre aspecte que suposa un augment de cost econòmic dels ciutadans: la col·locació de comptadors als usuaris que no en tinguin. La clàusula 60 diu, del plec diu: el concessionari es compromet a col·locar en el termini d'un any els comptadors als usuaris que actualment no en tinguin, incloses les dependències municipals. Això és realment significatiu, perquè realment aquests treballs que necessiten feina, manteniment i elements necessaris seran tots a càrrec de l'usuari, no? Aquí també s'haurà d'anar en compte, perquè hi ha molts habitatges antics que els comptadors, per culpa de no tenir comptadors, hauran de canviar una part important de la instal·lació i el cost pot resultar elevat. I dona precisament la casualitat de que els habitatges antics estan ocupats normalment per persones grans o amb pocs recursos, que es trobaran que hauran de fer front a aquesta reforma no sense bastantes dificultats en el moment que estem. Tot aquest informe, tot aquest plec de clàusules és realment un desgavell, no m'estranya, pensant que ho va preparar algú el 2006 i que ningú s'ho ha revisat després. Ens hauran d'explicar realment molt bé el grup de l'oposició, i això, com que no hi ha comissió d'estudi, doncs ho preguntem ara, com és que compren aigua per 1 milió d'euros, aquesta no, bastanta més, i la venen per 4,5 milions d'euros. Vull dir, aquests 3,5 milions d'euros de marge que genera el servei d'aigua Sitges, pensem que no és aplicable a un servei municipal, no? També ens han d'explicar molt bé com és que amb aquest plec de condicions s'estima pels tècnics municipals que el personal de Sorea, el personal de la concessionària, és de 5,7 persones, gairebé 6, però realment estem pagant 12 persones. És a dir, on estan les 12 persones que estem pagant amb les ordenances de Sitges que estan constantment al municipi? Quan aquí realment el tècnic diu que amb 6 ja no hi hauria prou. Realment una cosa sorprenent, no? I encara més, que això ja és la cosa més rebuscada de totes, les retribucions de les empreses. Ens han d'aclarir molt bé com són les retribucions de l'empresa, que ens està carregant despeses financeres, a més estan amortitzant les inversions i a més hem de pagar una quota de reversió del tema una vegada que fins i tot s'ha pogut ja amortitzar tot l'invertit, no? Realment, bastantes dubtes que com tot plegat els diem, pensem que hauria de passar per la comissió d'estudi i no per un ple com aquest, i per tant, si exigim que es retiri de l'ordre del dia, i si no, haurem de votar, òbviament, negativament. Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula més?
Sí.
Senyor Mercè, contesta. després contestes tot. Sí, sí, després contestes.
Parlant del grup municipal Nou Horitzó, anem per la mateixa línia, perquè si està la comissió d'estudi i que no va quedar conclosa a la passada legislatura, doncs demanaríem que tot aquest plec de causes administratives passés per la comissió.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup ens sap greu que no agafin la mà estesa que aquí, en el ple d'aquest Ajuntament, més d'una vegada i de dues, hem donat, en tant que exresponsables de temes que portàvem personalment i coneixedors del tema, per tal de traspassar la nostra experiència personal a qualsevol del regidor de l'equip de govern que tingui la responsabilitat que abans portàvem nosaltres. És una llàstima, perquè crec que el poble de Sitges en sortiria beneficiat. Jo ho he dit, ho he repetit, però sembla que no hi ha interès en el que jo pugui explicar. Per tant, doncs, ens sap greu, però davant del seu desinterès, però també davant la seva manca d'informació. És a dir, això ha de venir a ple quan requereix d'una discussió detallada, gairebé punt per punt, en un moment en què realment el tema de l'aigua, l'any passat mateix que estàvem de sequera, però cada vegada les sequeres seran una cosa que cíclicament es aniran reproduint. Per tant, hem d'atacar realment el tema de l'aigua, i bé, i amb modernitat. I per tant, doncs, ho justifica perfectament que, igualment com el grup de Convergència i Unió que ha demanat, i el grup de Nou Horitzó que ha demanat, que això es retiri del ple, passi a una comissió d'estudi, i després dels treballs d'aquesta comissió d'estudi, doncs torni aquí al ple, i segurament, si hi ha un diàleg, si hi ha una bona entesa, acabarà sortint un gran reglament consensuat per tots els grups. Doncs, davant d'aquesta possibilitat, jo demano a l'equip de govern, demanem a alguns grups polítics d'aquí de l'oposició que reconsideri la possibilitat de tirar endavant aquest punt. De no hi ha una urgència peremptòria. Per tant, doncs, pensem que val la pena que es facin les coses bé. Per tant, si no es dona això, no tindrem altre remei que no votar favorablement aquest punt de l'ordre del dia. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup municipal també l'ha suscitat dubtes de per què això no havia passat per la comissió d'estudi que s'havia creat a l'efecte, i per tant ens adherim també a la petició de, crec que ara la majoria dels grups de l'oposició, de que això es retiri de l'ordre del dia i que realment es remeti a la comissió d'estudi per un consens i per
moltes gràcies, senyor...
un debat de tots els grups. Gràcies.
Senyor Oriols.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aviam, jo intentaré respondre-li, senyor Mas, i no deixar-me res sense deixar-me res a l'altinte. Aviam, jo estic confós, perquè en primer lloc ningú ha parlat de crear una comissió de l'aigua. La comissió de l'aigua la vam donar per extinta a partir de l'anterior mandat i aquí ha quedat. El que jo he parlat sempre en les diferents comissions informatives, m'escolta, senyor Forns? Val, gràcies. És una comissió per parlar de les tarifes de l'aigua. Punto. Tarifes de l'aigua. Ni reglaments, ni convenis amb Sorea, etc. Per tant, evidentment que les tarifes és el sistema per retribuir a l'empresa concessionària. Per tant, la comissió que jo els convocaré oportunament i espero que hi assisteixin, doncs, en positiu, serà la comissió per parlar de les tarifes, de canviar el sistema tarifari. Evidentment, una de les coses que portarà incorporada aquest tema és la substitució dels actual aforament per comptadors. Els comptadors aniran a càrrec de Sorea, senyor Mas, no a càrrec dels contribuents, i, sí, és així, aniran a càrrec de Sorea, i les gestions i les obres que s'hagin de fer als interiors, evidentment, han d'anar a càrrec dels usuaris. I en aquells casos, i així m'ho va preguntar Esquerra Republicana, i en aquells casos on hi hagi dificultats, intentarem trobar-hi solució i ens preocuparem de que no sigui gravós per persones amb dificultats econòmiques. Val? Aquest tema És un tema, efectivament, que neix l'any 2006 i comencem a treballar, és cert, i l'informe del senyor Joan López és vàlid, ho va ser en el seu moment i per què no ho ha de ser ara. El senyor Joan López en el seu moment va ser un gran tècnic de l'àrea, ho continua sent on ara desenvolupa la feina i per nosaltres té tot el crèdit. No va abandonar cap projecte, el senyor López tenia altres expectatives professionals, punt. I després, les amortitzacions. Evidentment, les amortitzacions que Sorea planteja, es pot comprar l'aigua a un preu, se'n ven a un altre, però Sorea inverteix, perquè així ens ve obligat en el plec de condicions, inverteix en clavegram, inverteix en xarxa d'aigua, té un grapat d'inversions anuals i tot això es paga via tarifes, evidentment, evidentment. I senyor Bosch, la sequera, doncs miri, li diré que Sitges està molt ben preparat per atendre la sequera, perquè depenem de fonts diverses i no estem hipotecats amb una sola font del subministrament d'aigua a Ter Llobregat. Tenim, i estem treballant per seguir mantenint la diversificació del subministrament d'aigua i no patir restriccions en grau extrem com haguéssim pogut estar si no haguéssim treballat en sèrio. Doncs no sé si això m'he deixat alguna cosa.
Una canonada, doncs tindràs que fer la inversió en el lloc on et peti la canonada, no? Per tant, la comissió que nosaltres hem fet d'estudi, és cert que parla, com diu el regidor, del tema del sistema tarifari, perquè amb el sistema tarifari es pot tenir un estalvi per a aquelles persones que fan un menys consum d'aigua, o si es vol, són més estalviadores, però en qualsevol cas sempre busca un equilibri amb el conjunt del servei, perquè si no segurament no es podria prestar. I en relació doncs, al document que estem parlant, home, jo no he examinat amb la profunditat que ha fet el senyor Mas el mateix, però el que dic és que no sé si això és un text refós que s'ha d'aprovar inicialment i hi ha possibles esmenes o no, però en tot cas si hi ha diferències, doncs el que hem de fer és solucionar-les i arreglar-les, per descomptat.
El debat a l'entorn del que haurà de ser, en principi, un altre debat més extens, el de la gestió de l'aigua aquí a Sitges. De moment, però, ens quedem amb aquest titular. La intenció és que es pugui anar substituint d'una forma progressiva l'actual sistema de l'aforament per al sistema dels comptadors. Els comptadors, la instal·lació dels comptadors, aniria a càrrec de Sorea, però després està per veure què passaria amb la resta de despeses, per dir-ho així.
Continuem amb el ple, la ratificació de l'acord de Junta de Govern Local d'aprovació de la cessió d'un vehicle ambulància precari a favor dels bombers voluntaris de Sitges. Es va aprovar per unanimitat, com també l'atorgament de les subvencions per a la realització d'activitats esportives pel 2008. Rafael Roig, el regidor d'Esports, va explicar que es reparteixen un total de 65.500 euros dividits en tres factors, en tres ítems diferents. Per una banda, la promoció de l'esport federat i escolar, per una altra banda, els esdeveniments puntuals i per una altra banda, la promoció de l'esport de lleure. El següent punt va ser la ratificació de l'acord de la Junta de Govern de 12 de novembre relatiu al protocol i a la comissió de Carnaval. El Carnaval passa a tenir protocol, com en el seu dia doncs ja es va aprovar un protocol per la Festa Major i també es van aprovar per ple els membres d'aquesta nova comissió de Carnaval, com bé deies, presidida per David García. Aquest punt va ser comentat per Miquel Forns de Convergència, i Unió. Miquel Forns, que per una banda va fer dues consideracions sobre el text del protocol, però sembla ser que els menors d'entre 16 i 18 anys que vulguin sortir a la rua de la nit hauran d'aportar una autorització a les entitats. I això Miquel Forns va preguntar a Rafael Roig quina responsabilitat tenia les entitats, quin paper tenien les entitats doncs, a l'hora d'acceptar aquest tipus d'autoritzacions. I per una altra banda, doncs, es deia en el text que, entre altres coses, que els tractoristes no podran beure begudes alcohòliques, compliran les normes de trànsit i no podran beure begudes alcohòliques. Miquel Forns va considerar que si els tractoristes compleixen les normes de trànsit, no poden beure begudes alcohòliques. Per tant, doncs, que deixar-ho per escrit sembla pressuposar que els tractoristes beguin begudes alcohòliques habitualment i, per tant, doncs, va demanar que retirés aquesta segona excepció, cosa que Rafael Roig va acceptar.
Perquè això està escrit en el protocol?
Està escrit en el protocol. I, per últim, també Miquel Forns va considerar que el president de la Comissió de Carnaval hauria de ser una figura totalment independent, i el fet que David García hagi estat càrrec de confiança de l'actual govern i també doncs, sigui membre de l'executiva local del Partit dels Socialistes, doncs, no considera Miquel Forns que sigui, per tant, la persona més adequada per encapçalar aquesta comissió. Rafael Roig va respondre en aquesta afirmació que totes els representants de les entitats van estar d'acord i es van felicitar doncs, que una persona que ha estat col·laborant diversos anys en l'organització, sobretot de les rues, es posés al capdavant de l'organització del Carnaval. Escoltem doncs, aquest breu intercanvi entre Miquel Forns i Rafael Roig.
El govern ens presenta ara un protocol de la festa de Carnaval que, com el de la Festa Major i Santa Tecla, ha de regular l'organització i els actes de la festivitat i ha d'optimitzar i harmonitzar esforços. Sense dubte, el resultat és un document estudiat i treballat pels reals protagonistes del Carnaval Sitgetà, que són les entitats i les colles, redactat i consensuat amb elles, conjuntament amb l'administració local. Respecte a la part definitòria del protocol, dels personatges, dels actes, de les rues, de les comparses, no hi tenim res a dir, ja que és una translació del que és acostumat, inclús en alguns detalls és millorat, cosa que celebrem. Ara bé, el nostre grup voldria demanar alguns aclariments del contingut del protocol pel que fa referència a temes de seguretat, concretament a l'apartat número 14. Diu el punt 14.1. Les persones entre 16 i 18 anys que vulguin participar en les rues de la disbauxa i de l'extermini caldrà que presentin un document d'autorització signat pel pare, mare o tutor directament a l'entitat de la qual depengui el grup. Voldríem que el govern ens donés explicacions sobre qui controlarà aquesta aplicació del protocol, si serà el propi ajuntament o si se'n passarà la responsabilitat a les entitats. Dins el mateix apartat, 14.1, proposaríem que s'eliminés una frase del text. Diu el text: els conductors dels tractors hauran de complir amb totes les normes de circulació i no podran beure begudes alcohòliques. Nosaltres proposem que el text sigui aquest: els conductors dels tractors hauran de complir amb totes les normes de circulació, ja que se sobreentén que si es compleixen totes les normes de circulació ja no es consumeix alcohol. Perquè, a més, el redactat actual podria pressuposar o podria fer pensar que aquest era un fet que s'ha pogut donar o que es dona entre els tractoristes. Respecte al funcionament de la comissió municipal organitzadora, de la seva composició, de l'elecció del president i del gabinet de crisi, no tenim res a afegir. Ara bé, sí que voldríem comentar un aspecte. Més enllà de l'adscripció política que puguin tenir alguns membres de la comissió municipal, que és indiscutible que al llarg del temps s'ha pogut donar i es dona, creiem que el càrrec de president de la comissió, per la seva dimensió, per la seva representativitat, per la coordinació que ha de fer amb les entitats i pel paper neutral que ha de jugar, ha de ser una figura totalment independent. I, òbviament, no és el cas de la proposta que ens fa el govern, encara que s'hagi consensuat amb les entitats. La persona que se'ns proposa ha estat càrrec de confiança política d'aquest govern, en aquesta i en l'anterior legislatura, i a més és, des de fa poques setmanes, membre de l'executiva local del Partit Socialista. Sincerament, ens preocupa que un sol color polític, en aquest cas el del govern, dirigeixi o faci d'enllaç entre les entitats i l'administració, perquè aquesta era i ha de ser un camp predominat per la societat civil, la verdadera protagonista i artífexs del nostre calendari festiu i cultural. I de la mateixa manera que ens preocupa en aquest cas concret, també ho fan d'altres, i estarem amatents perquè això no sigui així, com podria tornar-se a donar-se el cas, per exemple, de les futures fundacions municipals amb les dues societats centenàries de la vila. Com hem dit, Convergència i Unió no hi està d'acord, i per tant no podem recolzar la proposta de la presidència. Per aquest motiu, el nostre grup demana de votar per separat el text del protocol i la composició de la Comissió de Carnaval. En cas contrari, no podrem recolzar la totalitat del dictamen. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Rafael Roig.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En tot cas, em faig meva la primera intervenció, la primera part de la intervenció del senyor Miquel Forns, perquè ha vingut doncs, a defensar el protocol i la necessitat, evidentment, de fer-la. Aquest protocol, evidentment, neix o arribem a la conclusió de que s'ha de fer perquè hi ha hagut una experiència prèvia en el seu moment es va fer, ja, com deia, el protocol doncs, de la festa major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i per tant, com que va ser un bon element, va ser una bona pensada, doncs vam tirar endavant el que feia referència al Carnaval. Aquest document, evidentment, és un document, com ha dit vostè, que està consensuat amb un procés que hi ha hagut participatiu amb totes les entitats i les colles que col·laboren amb l'organització del Carnaval, i per tant aquest procés entre la societat civil, que en diguem, i l'Ajuntament, jo penso que ha sigut el que ha fet possibilitat, com vostè en algun moment ha fet esment, doncs que fins i tot s'han pogut millorar algunes coses, o si més no posar allò negre sobre blanc, algunes qüestions per poder tirar endavant. La creació de la comissió que vostè em planteja, miri, jo li diria que estigui tranquil per la comissió, primer perquè són 10 persones que diran aquí, després perquè conec el tarannà i sóc jo el que vaig fer la proposta del president. I aquesta persona, a partir del moment que es va posar sobre la taula, li puc ben dir que no hi va haver cap mena de dubte, sinó al contrari. Hi va haver una relaxació per part de la majoria de la gent que està al voltant de l'organització del Carnaval a l'hora de posar-los el nom. Per què? Doncs per moltes raons, i vostè les coneix. Primer, perquè el Carnaval és una festa complexa, és una festa que s'ha de conèixer també. I el senyor David García, la proposta que vam fer de president, és una persona que primer des de responsabilitats en temes de seguretat i després des de la pròpia regidoria de festes ha estat al davant, o ha estat al meu costat en aquest cas, del Carnaval. Per tant, té un coneixement de tot el que és l'organització en temes de seguretat, i em sembla que tots estarem d'acord que és un dels moments més complicats en aquest aspecte de tot el folclore i de tot el calendari festiu del nostre municipi. Per tant, creiem que era bo que una persona amb aquests coneixements, i a més, deixin que li digui, jo vull agrair també aquí públicament la predisposició i la disposició del senyor David García en acceptar el seu nomenament com a president. Em sembla bé que retirem dels articles això que diu de no beure alcohol, sí. Jo no crec que hi hagi cap mena de problema, i a més té vostè tota la raó, és dir, si la gent ha de complir el còdic de circulació o les normes de circulació, doncs ja queda inclòs i per tant ja queda clar, per tant no hi ha cap mena de problema. I pel que fa al tema dels menors que deia vostè de 16 a 18 anys, evidentment aquest control portarà les entitats, però d'aquesta manera això també ajuda i reforça a que aquestes pròpies entitats tinguin una base, tinguin un document que els ajudi a poder organitzar les seves colles. En última instància són les pròpies entitats qui decideixen la gent que hi va i qui deixa anar. I si nosaltres els hi donem eines, els hi donem elements perquè ells es puguin organitzar, molt millor. Així és com es veu i així és pel que s'ha fet.
10 minuts i seran les 11 del debat entre Miquel Forns i Rafael Roig a l'entorn del protocol i la nova comissió de Carnaval. Després de molts anys, la comissió de Carnaval tornarà a tenir president, després que durant molt de temps els regidors, en aquest cas de l'àrea, portessin les regnes, òbviament, a partir dels suggeriments i dels acords establerts en les entitats. Per tant, hi ha protocol i també hi ha nova comissió de Carnaval. Més coses.
A continuació es va aprovar la concessió d'una subvenció a l'Associació Educació Sense Fronteres per la realització de projectes i campanyes de sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament. De fet, és la darrera de les subvencions que quedava pendent, perquè la majoria es van aprovar en el darrer dels plens, segons va explicar el regidor Gavi Serrano. També es va donar compte de la constitució del 6è Consell d'Infants de Sitges, corresponent a aquest curs 2008-2009, i es van aprovar l'atorgament de subvencions a les entitats i o associacions de Sitges per a l'organització d'activitats infantils i juvenils. La regidora Elisabet Pérez va explicar que enguany s'hi havien afegit 3 entitats noves. També es va ratificar l'acord adoptat per Junta de Govern Local del manifest del Dia Mundial de la Sida 2008. Aquí Àngels Parés va preguntar com és que enguany no s'havia penjat el tapís, aquell tapís que doncs es penjava tots els anys.
El tapís de l'Isabel Pruna.
Correcte. L'alcalde va explicar que es va tractar d'un oblit perquè doncs Isabel Pruna aquest any no havia pogut tenir l'oportunitat de col·laborar amb els actes del dia Mundial de la Sida, i per tant doncs que no s'havia doncs localitzat aquest tapís, però que de cara a l'any que ve es subsanaria aquest inconvenient. El següent dels punts, que semblava un punt d'aquest tràmit, va generar un cert debat, i ara l'escoltaran. Es tractava de l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i l'Associació Comunitat Aragonesa de Sitges. no tant pel conveni de col·laboració, sinó per la quantitat d'aquest conveni. La subvenció és de 12.000 euros per aquesta entitat que, doncs saben, organitza cada dos anys les festes del Pilar. Aquí a Sitges, Miquel Forns va considerar que si els escoltes, per posar un exemple, cobren 800 euros de subvenció a l'any per portar a terme les activitats educatives al llarg de tot l'any, com és que l'Ajuntament dona 12.000 euros a la comunitat aragonesa de Sitges. Va considerar doncs, que aquesta subvenció era desorbitada. Lluís Mercè es va manifestar en la mateixa línia i Andreu Bosch fins i tot va considerar que és un precedent perillós perquè si totes les comunitats de l'estat espanyol que tenen doncs, residents a Sitges demanessin també subvencions similars, clar, seria molt onerós pel municipi. La resposta de l'alcalde és que aquesta subvenció, aquests diners s'han donat sempre, a vegades més, a vegades menys, però s'han donat sempre i que simplement es passa per ple perquè doncs, la nova llei, la legislació actual, doncs, obliga que es facin convenis per poder dotar aquestes subvencions. I va explicar que bona part d'aquests 12.000 euros són per el cost elevat que té el grup musical que acompanya la celebració de l'esdeveniment. Escoltem, per tant, aquest debat que comença Miquel Forns amb aquesta consideració sobre els escoltes.
Per exemple, de l'estiu, rep una aportació municipal que no arriba als 800 euros, destinada al suport del seu projecte educatiu anual, insistim, de tot un any, i a la celebració particular, en aquest cas, del seu 50è aniversari. I com una altra entitat que organitza una activitat festiva puntual cada dos anys, pot rebre una aportació mitjançant conveni de tres anys de 18.000 euros. Una entitat que precisament ja gaudeix de la cessió d'un local municipal, quan altres entitats fa anys i panys que en demanen un. Aquesta política d'otorgament de subvencions i de convenis de col·laboració no l'entenem i precisa d'una major justificació, que no ser-nos donada, doncs, evidentment, no podem compartir. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Sí.
Ens agradaria que ens aclarissin. A l'exercici 2008 són 2.000 euros, al 2009 12.000 i l'exercici 2010 4.000. Per què el 2009 es produeix de 2.000 a 12.000, que són 10.000 euros més, o és que tenen algun festival de sí, cumpleaños o alguna història d'aquest tipus, algo, perquè si no, no ho entenc. No? Per això preguntàvem aquest desfase de 12.000 euros quan la subvenció del 2008 és de 2.000 i la del 2010 de 4.000, que ja es dobla, no? Però aquesta de 12.000 té que ser algú molt extraordinari, no?
Bé, doncs la qüestió és que el grup d'Acció per Sitges tampoc no entén massa bé les motivacions d'aquesta subvenció i per tant nosaltres no votarem favorablement aquesta subvenció. Primer de tot perquè ens sembla que senta un precedent perillós. A l'estat espanyol hi ha 14 comunitats autònomes, segurament hi deu haver a Sitges representants de totes les entitats autònomes. Si haguéssim de fer front a cadascuna de les comunitats autònomes que volen celebrar la seva festa patronal, doncs aquests 18.000 euros que serien en aquestes festes patronals, doncs potser posarien contra les cordes els diners destinats a les festes tradicionals nostres, que són les primeres que han de figurar en les nostres prioritats pressupostàries des d'aquest punt de vista. Després hi ha una altra qüestió, i és que el 2 d'octubre no únicament hi ha una entitat a Sitges que celebra aquesta festivitat en raó a la Festa del Pilar. Hi ha una altra entitat que és de joves que justament la seva divisa és el 12 d'octubre no hi ha res a celebrar, però que en canvi doncs, fan una activitat pública en el cap de la vila en què un excompany meu, el Pep Mercader, doncs, imparteix una lliçó d'història perquè és una manera de manifestar la seva opinió. I evidentment, en un sistema democràtic i plural, creiem que tant uns com altres es mereixen el mateix tracte o tractes equivalents. Ens preguntem, per exemple, si la festa del vinyet a la comunitat d'Aragó rep alguna subvenció per poder-se celebrar allà, en correspondència justa, no? Per exemple. I finalment també ens preguntem, això és una pregunta que plantegem, si realment degut a la importància de la subvenció i sobretot s'ha mirat tot en termes relatius, és a dir, 6 o 7 entitats que treballen per la joventut de Sitges abans han rebut un muntant global de 3.700 euros, això per al 2009, la comunitat d'Aragó l'any 2009 rebrà 12.000 euros, ella sola, no? Aleshores, doncs, tot és relatiu en aquesta vida, no? I aleshores s'ha de mirar justament els punts de referència de què es donen a unes entitats i què es dona a una sola entitat, no? O sigui, em sembla desproporcionat, clarament. I finalment, doncs, els altres anys, aquesta entitat ha organitzat un acte que, tenim entès, no era gratuït per als sitgetans i sitgetanes. Donada la importància de la subvenció que aquest any es pensa concedir a aquesta entitat, volem saber si aquesta vegada també els sitgetans i sitgetanes haurem de pagar per entrar a gaudir de les festes amb què ens obsequien aquesta comunitat. Gràcies.
Moltes gràcies. Jo crec que sí que és cert que després de l'explicació que jo donaré vostès podran optar per votar o no aquest conveni. Aquests diners s'han donat sempre. El que sí que és cert, i s'han donat des de fa molts anys, i ho donaven des de l'alcaldia, igual que altres entitats d'aquest poble, que des de l'alcaldia sempre hi ha hagut una aportació a la comunitat aragonesa per celebrar la seva festa. No només per celebrar la seva festa, sinó també per fer l'agermanament amb Andorra de Teruel, per fer una sèrie d'activitats. I a més, cada dos anys ells aporten, i cada vegada ho fan perquè creuen que és bo pel poble de Sitges, una òpera o una sèrie d'elements que valen un preu, tenen un preu, i això s'ha fet des de fa molts anys. És cert que fa 25 anys que ells celebren el Pilar i que fa 25 anys que l'Ajuntament de Sitges, a través d'alcaldia, igual que alguns altres que aniran sortint aquí, perquè com ara vostès saben, la llei fa que tot això sigui o per convenis o per subvencions, doncs el que s'ha fet és que allò que des de l'alcaldia, com hi ha altres entitats, es donava per realitzar històricament una activitat al poble de Sitges, i no només una activitat, sinó un agermanament, doncs quedés reflectit, així com ho marca la llei, amb un conveni. I llavors cada dos anys ells aporten un grup musical o un grup de lo que sigui, que bueno, té un valor important. L'últim que van portar fa dos anys, no sé si va valdre al voltant de potser 5.000 i pico d'euros, més alguna cosa més, jo ho recordo així, més l'activitat que fan en alguns altres llocs. Sí que és cert, i amb això senyor Andreu Gos li dono la raó, que ja que fa l'aportació al poble de Sitges aquesta aportació important, històrica, i que realment perquè es faci un acte cultural d'una comunitat que porta 25 anys a Sitges fent coses, no és l'única comunitat que fa alguna cosa aquí. Si realment hi hagués alguna altra, segur que la tindríem que ajudar igual, amb la mesura que toqués, i que és cert que lògicament els actes que s'han de fer, que fan aquesta comunitat, doncs els demanarem que siguin gratuïts, que realment la gent de Sitges pugui aportar. En realitat no res més que transmetre al ple de l'Ajuntament una cosa que es anava fent habitualment. És cert que en algunes vegades s'ha donat més, algunes vegades menys, però que al final el que es busca és fer-ho de forma, tal com diu la llei, d'allò que aquests senyors pues, acostumen, aquesta associació aragonesa pues, ha fet sempre tota la vida aquí. És això, no és tan fàcil com això. Passem doncs a votació. Sí, senyor Miquel Forns.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Simplement dir que tota aquesta informació ens la podíem haver donat a la informativa perquè no ens han descobert res que no sapiguéssim. Ara, parla molt de l'agermanament amb Andorra de Terol, però potser ens podrien especificar exactament què té pensat aquest govern per continuar mantenint l'agermanament. Sí. Perquè, tot i l'explicació, nosaltres continuem pensant que aquest conveni és desmesurat. Ens haurien de detallar molt clarament, haurien de justificar molt bé de quines partides, amb què concretament es gastaran aquests diners. I, en qualsevol cas, tota l'argumentació que vostè ens ha exposat, senyor alcalde, també ha de servir per les entitats que són de la vila i que, evidentment, tenen, com ha dit el senyor Andreu Bosch, doncs, repercuteixen en les festivitats pròpies del municipi. Gràcies.
Totalment. I vostès saben que hauran de justificar precisament el que fan amb aquests diners, i ho sabrem tots, i a més hi ha un programa, ja s'ha anat a jugar a futbol a Andorra de Teruel, i bueno, hi ha una sèrie de programes d'un conveni que vam signar que es faran una sèrie d'activitats. O sigui, que s'hauran de justificar, clar, lògicament, si no es justifiquen amb aquell programa que s'han presentat i que volen fer, doncs nosaltres, com a totes les entitats, li exigirem que retornin els diners o que canvin el seu programa. O sigui, que amb això ho sabrem tots, perquè per sort ara s'expliquen les coses, es fan transparents i no es donen subvencions com es feia abans, que tenia també la possibilitat de fer-se.
A l'entorn de la celebració de les diferents activitats de l'Associació de la Comunitat Aragonesa de Sitges, entre les quals la més destacada, sens dubte, la de la Festa del Pilar, el proper 12 d'octubre. Aquest any que ve toca, doncs, Festa del Pilar.
Doncs continuem amb l'aprovació de l'atorgament d'una subvenció a la Fundació Privada Cultural Port d'Aiguadols de Sitges, motivada pel conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i Autopistes de Catalunya, Societat Anònima, UCAT. En Charles Parés aquí va preguntar per què la subvenció anava destinada a la Fundació Privada Port d'Aiguadols, i l'alcalde va respondre que qui decideix a qui va la subvenció és AUCAT, i que, de fet, cada any AUCAT canvia el destinatari d'aquestes subvencions d'activitats culturals.
Que hem de suposar que té relació amb els concerts de mitjanit.
Els concerts de mitjanit del Port d'Aiguadols. El següent punt, ens aturarem aquí també, la ratificació de la resolució del tinent d'alcalde de l'àrea de territori d'aprovació de la declaració d'interès social per tractar-se de la construcció d'habitatge concertat i bonificar l'import corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en un 50% del seu import a l'obra situada al carrer Josep Irla, número 13. Aquí es tracta d'una bonificació. L'Ajuntament té l'oportunitat de donar bonificacions de fins a un 95% de l'impost de construccions, en aquest cas de l'ICIO, el famós ICIO. En aquest cas la bonificació és d'un 50%. Lluís Mercè va dubtar sobre finalment la destinació final d'aquesta bonificació, si era el sistema més correcte, i Jordi Mas de Convergència va reclamar més transparència. A més, Lluís Mercè també es va queixar del fet que aquest tema no havia passat per la comissió del Pla General quan es va tramitar, doncs, en paral·lel, quan hi havia aquesta comissió en marxa. I finalment l'alcalde va explicar que, de tota manera, la construcció d'aquesta obra al carrer Josep Irla, número 13, permetrà que hi hagi molt aviat 68 pisos per gent de Sitges, 68 pisos més de socials per persones de Sitges, i per tant, doncs, que aquesta bonificació va considerar l'Ajuntament que era adequada. Escoltem-ho.
Com els deia, els motius per arribar a aquesta bonificació són diversos. El que passa que a vegades la memòria ens falla. Mireu, la possibilitat de fer vivenda concertada en aquest indret, en aquest solar del carrer Josep Irla, de la zona de Campell, obeix primer a unes negociacions que fa més de 2 anys que es posen en marxa per intentar canviar un sòl de dotació hotelera per un sòl residencial, i a partir d'aquí intentant que hi hagi el màxim nombre d'unitats de vivenda de preu concertat. La segona qüestió és que, com a conseqüència d'allò, l'Ajuntament ja obté un preu i obté un benefici. La segona és que, a mesura que avança el projecte del que és la construcció de les vivendes, de les 70 vivendes en aquest indret, hi ha una part dedicada a local comercial i a urbanització que, lògicament, ha d'entomar a l'Ajuntament. I s'arriba a l'acord amb el propietari que està fent els pisos i que ha d'adjudicar una part dels mateixos, de que aquests costos també siguin assumits per ell. La tercera qüestió, no menys important, és que vostès saben que a les nostres ordenances hi ha la possibilitat, jo diria gairebé l'obligació, de bonificar tot allò que és vivenda pública, ja sigui en el règim de protecció oficial, ja sigui en el règim de preu concertat. Una mostra d'això, vostès la tenen ja en els pisos que es van fer de lloguer amb la promotora de la Caixa, i que, per exemple, aquests últims que s'estan construint a la zona de la Blanca Subur ja tenen la bonificació. I un altre motiu que també s'especifica a ordenances és el que posteriorment passem quan tractem del tema de l'Ave Maria. Per tant, entenem que l'Ajuntament ha aconseguit unes contraprestacions com a conseqüència d'aquesta bonificació que és demanada pel propietari que està tirant davant la promoció des de fa bastant de temps i que no hem atorgat fins a consolidar, diguem-ne, aquestes millores que en teníem que arribàvem a la urbanització. Per tant, pensem que està bé doncs, aplicar el criteri que ja hem utilitzat en d'altres promocions. Pensem que, a més, com que és cert, i el senyor Mercè té raó, són pisos de preu concertat amb un determinat preu, no hem arribat al màxim de bonificació que permeten les nostres ordenances fiscals, que va des del 50 fins al 95%, i pensem que el benefici addicional que es treu en temes d'urbanització i sobretot qualitat de les vivendes justifica doncs, que en aquest cas el peticionari pugui rebre aquesta subvenció. Gràcies.
Senyor Mercè?
Sí. Bé, jo de memòria en tinc, eh? Perquè a més aquest va ser un tema que va vindre a ple, la modificació de l'hotel a la zona d'habitatge, quan s'estava redactant el pla general. I no va passar per la comissió de pla general. Comencem per aquest puesto. Ja va ser una cosa fosca des de primer inici. Perquè el més normal, ja que s'estava redactant i era una modificació puntual de pla general i s'estava fent, ja es hagués fet a la revisió del pla general. Vostès això ja no ho van voler portar a la comissió. I per això, en aquell cas, el grup municipal Nou Horitzó parla més que aquest punt i aquest tema va votar en contra. No és que estigui en contra dels habitatges d'acció concertada, sinó per no passar per la comissió, que quedi clar. Després, hi ha un altre tema. Si és veritat el que vostè està dient de que té una bonificació fins al 90%, està clar. I tal com s'ha dit aquí, de que vindrà la Fundació Memòria és sense àmbit de lucre, però sí que és cert també que aquest senyor es queda 10 pisos que no se sortejarà a l'Ajuntament ni aniran dedicats a ningú, que es podrà adjudicar ell directament a qui li doni la gana, no? I es podrà vendre ella directament. Llavors, aquí estem parlant d'una cosa atípica que l'únic benefici és amb el promotor, no beneficia ningú més. És aquest el tema, que quedi clar, perquè és que si no mereixem la perdiu.
No és així. Senyor Ramon Artigas. Sí.
Perdó, no volia intervenir perquè sembla que jo pugui defensar-ho perquè sóc promotor, però jo crec que lògicament és el promotor en qui hi ha d'anar, no? Crec que és amb ell qui hi ha d'anar. Pensem que sí, que són vivendes concertades, però prou feina tindrà per vendre-les ara, eh? Hem de tenir molt en compte. Quan aquest senyor o aquest promotor va començar a fer això, valia un preu i ara els habitatges en valen un altre. No és que l'haguem de defensar, però crec que el que cal és que se'n facin d'aquest tipus d'habitatge i a més, que s'acabin aquests i quan més aviat millor. Però el que s'està donant aquí no és que se'ls estigui fent un regalo al promotor, se li està donant per llei perquè es pot fer, no? Per tant, llavors, si no ajudem els promotors ara o no ajudem els industrials, no sé quan els hem d'ajudar. Si en aquest moment que tenim de crisi no fem el que podem fer, ja no sé com ho hem de fer. Gràcies.
Moltes gràcies a Ramon Artigas. Senyor Van Paco, per contestar.
Sí, un aclariment, senyor Mercè. La modificació o el canvi d'ús de l'hoteler a les vivendes va ser objecte d'un pla de millora urbana que es va aprovar. En qualsevol cas, no es tractaria en la comissió de seguiment del pla general, però va passar per ple. I la segona, lògicament, qui fa el finançament de les vivendes és el promotor privat, no se n'oblidi vostè. Qui posa els diners i lògicament els voldrà recuperar, però concertat és qui està construint les vivendes. Què passa? Que del conveni signat l'Ajuntament adjudica 68 de les 70 i les altres 12 les adjudicarà el propietari o el promotor, evidentment utilitzant els mateixos criteris que utilitza l'Ajuntament i evidentment el preu que marca la legislació vigent, perquè no es pot fer una altra cosa.
No vull entrar en tota la qüestió perquè ens allargaríem molt, perquè entraríem ja amb el tema dels 3 milions de diners que va haver el canvi amb la parcel·la dels 26 i entraríem aquí a fer una discussió molt llarga amb el qual vamos, seria una mica discutible de que al final, i a mi em sembla molt bé el que diu el senyor Artigas, però que no estem parlant d'aquest tema. Jo sóc a favor de que amb els promotors se'ls ajudi perquè estan fent un esforç, però aquest senyor va canviar un tema hoteler per un habitatge amb el qual, i repeteixo, no va passar per la comissió de seguiment i vostè, senyor Artigas, estava en aquesta comissió. I si no, digui si jo falto a la veritat o no falto a la veritat. I el senyor alcalde va contestar en aquell ple aquí de que ell tenia l'autorització per poder-ho fer com a alcalde i passant-se a la comissió, passant de la comissió, perquè no li va interessar en aquell moment, perquè parlàvem de la massificació i no massificació i ja estava prou massificat a Campell perquè hi hagués més habitatge, perquè aquesta era una mica la discussió que portàvem en aquests moments, doncs va ser que la va portar directament al ple sense parlar-nos ni dins res a la comissió. I això és el que va passar, res més.
Bueno, jo com que no vull allargar i crec que no és veritat, jo diria que vostè és discutible el que vostè diu, el que sí que és cert i crec que és l'important i no tot aquest debat és que molt aviat podrem adjudicar 68 pisos a gent de Sitges, que és importantíssim, que també és cert, i estic amb el senyor Ramon Artigas, també en aquest moment no és dolent que els industrials, els promotors, els tots, puguem entre tots ajudar a que això continuï funcionant. I a més, en aquell moment es va fer una operació molt complexa, i que el que vam fer nosaltres és negociar les coses i que no tenia per què passar per la comissió, perquè no era una modificació de pla general, era un pla de millora urbana. I en vam parlar, perquè senyor, no vull parlar-ne més, senyora Mercè, en vam parlar, perquè vostè m'ho va preguntar en una comissió i ho vam parlar, i està escrit, en vam parlar allà. I és una operació que es va parlar. És cert que nosaltres a vegades portem negociacions i que les portem doncs, molt personalment perquè arribin les coses a bon termini, i aquesta va ser el que va passar. Per això que jo crec que l'important en aquest moment és que, home, tornem a parlar de pisos de promoció concertada, que molt aviat els podrem adjudicar, i això sí que és una bona notícia per Sitges. Passem a la votació. Ah, sí, senyor Mercè. Sí.
És que ho votarem afirmativament.
Home, no,
és que
això, contra. Això ja no ho dubtava jo, senyor Mercè.
Les coses són com són.
Home, això sí que és cert. Això. No ho dubto, senyor Mercè.
Ah. 11:13.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
En l'edició d'avui del matí, nosaltres considerant el darrer ple municipal del 2008, com ens comentava en Joan Todosaus a l'inici del ple, no hi va haver un gran debat, però sí molts petits debats a l'entorn de temes concrets, com aquest, com aquesta promoció immobiliària que es farà a Campell, de la qual en sortiran 68 pisos, que molt probablement doncs, poden tenir en els sitgetans de menys recursos econòmics doncs, els principals clients, si es pot dir així. Com deia Ramon Artigas ara, qualsevol esforç, la feina és poder lo vendre quan arribi el moment. Doncs bé, el promotor d'aquesta promoció tindrà una bonificació en l'impost de construccions. Però en seguim.
Doncs seguim al següent punt, que va ser l'aprovació de l'interès social de l'obra consistent en l'ampliació de la residència per disminuïts psíquics del carrer Artur Carbonell 11-13-15 als efectes de la bonificació de l'import corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l'ICIO, en un 95% del seu import. Es tracta d'una obra que porta a terme la Fundació Ave Maria.
L'ampliació.
A continuació, el següent punt, l'aprovació de la verificació de la modificació puntual del Pla General en referència a les dotacions públiques de l'àmbit del Parc de Can Robert, sector PPU2 de la plana est de Sitges. Es tracta d'un aspecte més, d'un nou punt relacionat en aquella transacció que implica l'hotel Veracruz, que implica doncs, una ampliació d'alçades a l'hotel Veracruz a canvi d'una cessió de terrenys que serviran en el futur per la construcció d'un nou CAP de Sitges, del segon centre d'assistència primària. Lluís Mercè va dubtar que l'indret que doncs, es destinarà ara a sol hoteler i càpiga un hotel de 4 estrelles, millor dit, als aparcaments d'un hotel de 4 estrelles. Armand Paco va explicar els estudis que ha portat a terme la Generalitat sobre tot aquest procediment i aleshores es va establir una discussió entre Armand Paco i Àngels Parés sobre la informació que s'havia donat al voltant d'aquest tema. Àngels Parés creu que, a més, l'ampliació de plantes de l'hotel Veracruz perjudica els veïns del carrer Sant Mus i, per tant, doncs, no considera l'operació correcta. En canvi, Armand Paco considera que no només és el tema d'un edifici, sinó el tema de la necessitat d'establir determinats serveis, com per exemple el nou CAP, d'incrementar el sostre hoteler o també del fet que Can Vinyals passi a ser una dotació pública.
Can Vinyals, ho recordem, és aquella casa que està situada on és ara la rotonda d'intersecció entre el passeig Vilafranca i el camí Capellans.
Correcte. A més, segons Armand Paco, no era només el fet de portar a terme aquesta operació, sinó que amb aquesta operació s'aturava una operació més important que doncs, l'Ajuntament no hagués pogut aturar. Escoltem aquest debat.
Bé, senyor alcalde, aquest és un tema que també farem una mica de memòria amb el tema de Can Vinyals, perquè ens entenguem. La comissió és cert que li va més demanar que per motius de pla general i, bueno, millor, de pla parcial, millor dit, de poder fer la reparcel·lació, tenien que signar els de Can Vinyals i així tota la comissió vam estar conformes en que això un dia, si es venia, la preferència fos de l'Ajuntament i que realment pues, fos una dotació pública municipal. Bueno, va passar que pel que sigui aquesta família va morir algú, van heredar les fills i llavors pues, això s'ho van vendre i a partir d'aquí pues, es va fer un conveni amb el mateix senyor que hem passat abans, que és el de Campell, i aleshores això s'ha cedit a l'Ajuntament a canvi de que el Veracruz pues, de passar de 1.400 metres passi a 3.600. Nou Horitzó ha estat conforme amb aquesta des del primer dia, però ja li anuncio ara que estarem en contra d'aquest si no ens aclaren uns temes que ja vam preguntar a la comissió i sempre hem votat que sí en aquest tema perquè creiem que és una cosa bona, una dotació a Can Vinyals, que és l'edifici que està al costat de l'escultura del Corberó a mà dreta, perquè ens entengui tothom, i crec que ha sigut molt bo perquè ja un dia o altre traurem aquella valla que hi ha allà i tot el parc que va allà pues, serà unificat. Ho hem demanat per activa i per passiva a molts grups municipals dintre de la comissió de pla general i crec que ha sigut un encert de que això es fes així. Bé, però ara creguem de que la planta baixa més 6, a part de que creiem que és molt alt, perquè ja era baixos més 5, a partir d'aquí ens crea un tema que crec que no es podrà resoldre i ja vaig demanar a la comissió informativa que se'ns aclarés i no se'ns va aclarar, perquè clar, estem parlant ara aquí del que és el calaix i no del contingut. I nosaltres sempre hem aprovat aquest tema perquè sempre se'ns ha dit que aquí aniria un hotel de 4 estels. I un hotel de 4 estels ja entrem que té que tindre un pàrquing de propietat de 34 habitatges, ai, de 34 places de pàrquing, que és el 85% de les 40 aproximadament habitacions que surten, no? I creguem que en aquella parcel·la no surten aquests 34 diguem aparcaments i crec que és un dels punts febles que té aquest tema per fer hotels de 4 estels que així ens han vengut sempre i per aquest motiu pues, vam votar sempre que sí. Si no ens aclaren aquest tema ens veurem obligats a votar en contra.
Gràcies. Segona paraula més, senyora Parés.
Sí. Jo primer de tot li volia fer una pregunta al senyor Paco. Si no vam entendre malament a l'informativa, se'ns va dir que amb la proposta que havia fet la modificació puntual de la Direcció General d'Urbanisme, el que es permetia era planta baixa i 6. Segur? No. Pues jo és que llegeixo planta baixa i 5. I llavors vull saber què és el que està malament.
És la Generalitat de Catalunya que es diu que se faci així, eh?
No, no, però jo no sóc incapaç de veure el tema de l'àtic. I això ja es va discutir l'altra informativa, que tampoc no quedava clar que hi hagués àtic. I a més el senyor Marceu va preguntar i li vau dir no, no, cap àtic. Llavors m'agradaria que quedés clar què és el que es construirà en el cantó de l'Avinguda Sofia i la part del Sant Antoni.
Sí, sí. Sí, sí. És que jo veig que ho tenim clar. Nosaltres, sí.
Nosaltres, diguem-ne que aquesta aprovació ja l'hem fet en el seu dia i sempre ha quedat a expenses de les últimes prescripcions que marqués la Generalitat sobre precisament la volumetria de l'edificació. En l'estudi d'assolejament que ens encarrega fer la Generalitat de Catalunya, és a dir, la incidència del raig solar sobre l'edifici, quines ombres produirà en el seu entorn, diu la Generalitat, a la subzona 3, destinada a ús hoteler, s'augmenta l'altura reguladora màxima i també el nombre de plantes edificables, de planta baixa més 3 plantes pis a planta baixa més 5 plantes pis, podent edificar una planta àtic a tots dos casos. És a dir, la planta àtic sempre ha estat contemplada en el volum de l'edificació. Aquest nou estudi, què és el que ens està dient? Doncs que precisament la incidència del raig solar sobre el conjunt de l'edificació fa que en aquests moments, sense perdre sostre edificable, ens fa trencar l'edifici. Què vol dir? Que aquest edifici ha de tenir forma de L. Per què? Perquè un terç del mateix reposi en planta baixa més 3 plantes pis i la resta de l'edifici, 2/3, reposi en planta baixa més 6 plantes pis. Per tant, el que fem és l'àtic que està tranquejat el portem fins al límit de façana. Amb la qual cosa, sense tocar ni un metro quadrat de sostre, el que sí que es canvia és el volum, o la forma, millor dit, de l'edificació. Tot això no és que el regidor sigui un expert en volumetries ni li hagi agradat més aquesta fesonomia o una altra, sinó que és una condició que ens marca la Generalitat de Catalunya per aprovar definitivament o per passar a la Comissió d'Urbanisme precisament aquesta qüestió. Sí, però... Si em permet continuar i si no li respon altres preguntes que pugui tenir.
En qui m'ho dius, en mi?
Sí, sí. Que no sé
si no dius res.
No, pregunto que si ja ha contestat o...
No, però jo m'agradaria veure-ho escrit, sóc incapaç de veure-ho escrit, amb els dictàmens que ens han donat.
Miri, Teresa, estudio
l'assumit... Informe de la secretaria, número 61/2008.
Està a l'expedient, senyora Parés, tot.
Ah, l'expedient no ens l'heu donat.
Bueno, està a urbanisme, jo no... Clar, sempre està a disposició de vostès.
Però
a l'estudi de solejament està aquí...
Perdona, quan es va preguntar, i recordo que va preguntar el senyor Mercè, no pas jo, vareu dir... Precisament que
dintre de l'expedient que ja vam aprovar el mes de novembre surt
molt bé, s'agraeix molt la gran informació que ens donen les informatives. Potser no vindrem més.
Perdoni,
perquè, clar,
tot l'expedient està a la taula de la informativa, tot, absolutament tot.
Però
Parés,
no ens el van donar la dient, i quan nosaltres llegim els informes que ens arriben no són, per això hem de preguntar en el ple. Moltes gràcies, és igual, de tota manera, igual com ha anat fent des del principi. Esquerra Republicana creu que aquest hotel perjudicarà enormement els veïns del carrer Sant Mus, ho hem dit públicament, s'ha demostrat a l'estudi d'ombres que van presentar, perquè no permetran els edificis on hi ha la farmàcia i els del davant veure el sol, i per tant creiem que aquest bescanvi realment no està ni encertat, ni l'Ajuntament, en aquest cas el govern, ha sabut fer una bona operació en benefici de tots els sitgetans, absolutament de tots, també dels veïns del carrer Sant Mus.
Es contesti, senyor Armand Paco.
Lamento, la veritat, senyora Parés, escoltar aquestes paraules, perquè si algú vol donar la informació i que vostès la disposin és aquest regidor. És a dir, l'expedient està des de fa molt de temps a les dependències d'urbanisme i, insisteixo, cada vegada que hi ha una comissió informativa l'expedient està sobre la taula perquè vostès facin les preguntes, consulten el que estimin pertinents. Evidentment, el que intenta el regidor, amb l'ajuda dels tècnics municipals, és fer-los menys feixuga aquesta tasca i, diguem-ne, fer un resum del que nosaltres estem treballant i volem aprovar. La segona qüestió, pensem que és una operació molt bona pel municipi de Sitges, perquè, senyora Parés, no parlem només d'un edifici, no estem parlant només d'un edifici amb aquesta modificació puntual del planejament, i vull que sigui conscient de la decisió que prem. Estem parlant d'una modificació puntual que, primer, permet que Can Vinyals deixi de ser un sòl residencial de 6 vivendes unifamiliars per passar a ser dotacions públiques de cessió a l'Ajuntament de Sitges. Segona, estem parlant de que aquests sòls han sigut objecte d'una compra-venda per part d'un promotor privat que els ha cedit a l'Ajuntament. Estem parlant que amb aquesta modificació puntual aquest Ajuntament i aquest municipi podrà disposar de sòl per fer un segon centre d'assistència primària. I finalment, com a conseqüència d'aquesta operació, hi ha un trasbàs de sostre de la zona residencial a la zona hotelera, que evidentment, com ha dit el senyor Lluís Mercè, incrementa el sostre edificable. Per tant, no estem anant contra un edifici que ens pugui agradar més o menys, i aquí podríem tenir fins i tot una opinió semblant. Estem anant contra una operació molt més important pel poble de Sitges que no només la construcció d'un edifici. I al senyor Mercè li vull contestar que en el moment que jo tingui el projecte de l'hotel que es fa, li podré dir si té 40 habitacions, 3, 2, 90, i a partir d'aquí sabrem de quantes places d'aparcament ha de disposar d'acord amb la normativa vigent. Perquè, home, si a l'Avinguda Sofia hem fet un aparcament en 2 plantes o planta i mitja, jo suposo que l'estat de la tècnica podrà fer possible que aquest hotel tingui les places d'aparcament que li calen en funció dels estels que tingui i del nombre d'habitacions. Però això és una cosa que jo no li puc contestar en aquests moments perquè no estem parlant d'un projecte, estem parlant d'una modificació puntual del planejament i penso que en els mateixos termes li va contestar a l'arquitecte de l'àrea quan li va fer vostè aquesta pregunta a la comissió informativa. Gràcies.
Sap el que li diuen això aquí, allà al Vinyet? Li diguem això pilotes a banda.
Perquè vostè coneix exactament quin projecte va allà, de quants estels, de quantes habitacions, perquè ja ho hem enrunat alguna vegada. Hem enrunat de 39 a 40 habitacions. ¿Vale? No digui vostè que no coneix aquest tema, senyor Mar. Ja sé que he començat dient de que no es tracta amb aquest punt. Estem parlant del que és el calaix i no del contingut. Ja ho he dit, això.
A partir d'aquí és el que li estic dient. Jo vull saber el grup municipal d'Horitzó si allà n'hi ha un hotel de 4 estels i complirà la normativa, perquè no em val que comprin. Si després apreix i pregunta, senyor Mann, tinc una pregunta que no me l'han contestada del ple passat, de les llicències d'obres que els hi fan comprar pàrquings a altres bandes, que no la tinc la contestació perquè no me la veu donada, perquè me'ls ha entregat el senyor Riols al principi i no la tinc contestada i la tornaré a repreguntar. Llavors, per això estic dient de que si tenen que ser de propietat, vull saber, i sempre se'ns ha dit de que allà anava un hotel de 4 estels per activitat econòmica i molt bona. Perquè no és el mateix fer un hotelet de 2 estels, amb tots els meus respectes, que un de 4 per les prestacions que don, pel servei que té que donar i la categoria que pot donar a l'Avinguda Sofia si realment es fa com es té que fer. Per això sempre han donat el vistiplau que sí, no és que estiguem en contra, sinó que realment volem saber, perquè clar, si després tinc que anar a un 40% d'ocupació a fer un hotel de 2 estels, no, doncs l'operació per mi no ha sigut bona.
No. Però no, puc dir el número d'habitacions que tindràs. El que sí que li he de dir jo, senyor Mercè, que és un hotel de 4 estels i complirà amb la normativa, que és el que ha de fer. Vale? Pues ja perquè el senyor Manpaco ha explicat tota l'operació i ha deixat l'últim, que a més tindrem en un moment difícil un hotel de 4 estels a Sitges nou, que això és important. Per als llocs de treball, perquè a més parlem-ne molt en sèrio d'això ara, o sigui, generar llocs de treball, que és importantíssim. Senyora Parés.
No, jo l'únic que voldria és aclarir el concepte de cedir, perquè clar, si un veí cedeix a l'Ajuntament, felicitats i xapó. Però em sembla que no és el cas.
Ah, no?
No. El senyor de Camp que ha comprat Camp Vinyals cedeix Camp Vinyals a canvi d'una altra cosa.
Clar.
D'acord? Per tant, no és cedir. Si de cas fa un bescanvi, no faig servir la paraula cedir, perquè aleshores entendria que és un gran mecenes, que potser li hauríem d'aixecar un moment al cap de la vila, però en aquest cas em penso que no, perquè el que estem jugant és precisament amb un canvi de edificabilitat i volumetria. Per tant, m'agradaria que es parlés en propietat.
Què passa quan s'engeguen els micros al final, eh? Qui es bufegava no sabíem qui era, però algú que estava cansat a l'entorn del debat aquest. Sigui com sigui, tot plegat té relació amb una qüestió que ja es va tractar en anteriors plens municipals i és el futur. Com serà, quin alçada tindrà l'edifici del nou hotel Veracruz? Tot plegat a partir d'aquesta operació que suposa un bescanvi entre Camp Vinyals, aquesta casa situada a la rotonda entre el passeig Vilafranca i el camí dels Capellans, i el propietari, en aquest cas, el canvi amb la major edificabilitat de l'hotel Veracruz. Com ha de ser tot plegat, fins a quin punt, pujar, baixar, quants pisos, etc. Tot això encara està, almenys a partir del debat que escoltàvem ahir, per alguns molt sobre la taula.
Continuem endavant amb diversos punts de tràmit. Es va donar compte de la d'una modificació puntual del pla general en l'àmbit de plans d'aiguadols, també de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Catàleg de Sitges en referència a les finques situades a la plaça de l'Ajuntament 13 de Sitges, en concret per encabir la Fundació Pere Stanfli. També la modificació del pla general en referència a aquesta mateixa finca i a la finca del carrer Sant Honorat 28 de Sitges per fer el bescanvi. És també el darrer pas administratiu, el darrer tràmit que ha de també permetre la col·locació, per entendre'ns, d'aquesta Fundació Pere Stanfli a la plaça de l'Ajuntament, al mercat del peix. També es va desestimar l'al·legació presentada per la Societat Mirpou Girona i es va aprovar provisionalment una modificació puntual del pla general a l'àmbit d'actuació urbanística situat a la carretera 246, quilòmetre 39-600, I per últim, i aquí és potser és el punt que va generar el debat més llarg de tots, els famosos ajuts als municipis del govern central. Es va aprovar la delegació de la competència plenària d'aprovació dels projectes i obres i serveis finançats pel decret de llei 9-2008 de 28 de novembre, pel qual es crea un fons estatal d'inversió local i un fons especial de l'Estat per la dinamització de l'economia i l'ocupació. I s'aproven els crèdits extraordinaris per atendre la seva financiació, el seu finançament. Aquest punt no deixava de ser un punt de tràmit, no es portava a aprovació la consideració d'aquestes donacions, sinó que l'acceptació d'aquestes donacions no anés a càrrec del ple, sinó que anés a càrrec de la Junta de Govern local. Segons va explicar l'equip de govern, aquest canvi està motivat per les peticions dels mateixos serveis administratius de la casa, de l'Ajuntament, per agilitzar la tramitació. Però va generar certes controvèrsies en l'oposició, en els diferents partits de l'oposició.
Perquè ens entenguin, Joan, la Junta de Govern local seria qui decidiria quins són els projectes que es finançaran a través d'aquest pla de dinamització anticrisi que ara el govern Zapatero ha posat a les mans de les corporacions locals.
Certament. El que passa és que l'alcalde es va comprometre i ho va... Bé, va ser el debat més interessant de la nit, perquè fins i tot Lluís Mercè va demanar que es fessin unes comissions informatives específiques de la Junta de Govern local, una figura que és legal però que no es fa aquí a Sitges, per parlar d'aquests temes, i que no només es parlés a la Junta de Portaveus sobre la destinació d'aquests ajuts, sinó fins i tot en comissions informatives de la Junta de Govern local, una petició que al final d'aquest debat, ho sentiran l'alcalde, va acceptar. Sí. De tota manera, es van escenificar algunes diferències perquè tant Convergència i Unió com el Partit Popular entenien que era millor, i també Esquerra Republicana i Acció per Sitges entenien que era millor passar per deixar-ho en el ple, i si cal fer més tramitació, es fa més tramitació. La discrepància era aquesta, tot i el compromís, i també va planar una frase de l'alcalde que sembla ser que va dir en la Junta de Portaveus sobre que al final qui té majoria és l'equip de govern, i si al final no s'arribés a un acord, tot i que la voluntat és d'arribar a l'acord, s'aprovaria com és lògic amb la majoria dels vots de l'equip de govern. Una frase que en el seu dia sembla ser que tampoc va agradar i que ahir també va sortir. La qüestió, el debat és llarg i hi ha moltes intervencions
però
dels
per
diversos
resumir,
grups.
Saben vostès que el govern Zapatero ha aprovat un pla de dinamització per les corporacions locals, que significa, per explicar-ho d'una forma molt segurament maldestra, però perquè tothom ens entengui, una aportació econòmica d'acord amb el nombre de persones censades en un terme municipal.
Que serien uns 160 euros per habitant, el que representaria per Sitges uns 4
milions i mig, aproximadament, d'euros. Més o menys aquesta quantitat que la setmana passada el Diari de Vilanova i aquesta setmana també la Cosa de Sitges se n'ha fet ressò a partir de la valoració que n'ha fet la Federació 10 del PSC a l'entorn d'això. Què passa? Que aquesta aportació que fa, el govern de l'Estat, ha d'anar destinada a uns projectes concrets, d'obra pública.
Correcte.
I, per tant, el que es portava ahir a votació era si és el ple o és la Junta de Govern local la que ha de, administrar o gestionar les decisions finals d'aquests diners.
I aquí has fet també una matisació que és important, perquè Jorge Carretero, del Partit Popular, va dubtar sobre si amb aquests diners el que es finançarien són...
deutes municipals?
No, elaboracions de projectes.
D'acord.
I l'alcalde va matisar que no, que aquest fons és finalista, només es pot destinar a l'execució d'obres.
D'acord.
I per tant, no es podran fer projectes nous amb aquest fons.
D'acord. Per tant, la qüestió és, com deia en Joan, si ho ha de decidir el ple, o ho ha de decidir la Junta de Govern local, o pot haver encara altres solucions o altres alternatives possibles, com les que comentava...
És a dir, és una cosa o l'altra.
Sí,
passa és
però
que...
com comentava Lluís Mercè, aquesta excepció de dir que hi hagi unes comissions...
Però finalment la decisió la pren igualment, o la Junta de Govern local o el ple, que són les úniques que tenen el poder legal per prendre una decisió.
D'acord.
El ple simplement traspassava les competències del ple a la Junta de Govern local, però al final d'aquest llarg debat l'alcalde assumeix aquest compromís de no només informar la Junta de Portaveus, sinó de debatre, de convocar unes comissions informatives específiques per parlar del tema quan aquest tema s'hagi de tractar en la Junta de Govern local.
Doncs ara que hem intentat, com a mínim, contextualitzar la situació, aquest és el debat més llarg i un dels més enriquidors del ple d'ahir.
Malgrat que realment això deriva d'aquest famós ajut del Govern central, malgrat que aquest ajut comporta una elevada burocràcia en un temps rècord i que pensem realment que és un marrón pels tècnics de l'Ajuntament, pensem que realment defensarem molt millor els interessos del poble de Sitges si passem els projectes aquests que són fora, diguéssim, extraordinaris, fora del pressupost 2009, pel ple, com ha de ser, no? Tot òbviament, en ares i buscant una màxima transparència i un màxim consens entre el grup municipal. Per tant, demanaríem que no hi hagués la delegació i que passés tota la informació pel ple per tal de que tots i tot el poble de Sitges la pugui conèixer tranquil·lament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mas. Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. En este punto del orden del día ya le anuncio que nuestra total oposición a la delegación de la competencia plenaria que nos proponen. El Gobierno del Estado ha tardado en actuar y ahora van, pues, rápido a correcuita. No han querido reconocer inicialmente la situación de crisis económica hasta que ya no tenían argumentos y excusas para calificarlo como pequeña desaceleración de la economía. En vez de comenzar a actuar desde los primeros inicios, se han dormido los laureles, tal vez preocupados de ocupar sillas en cumbres económicas, en vez de atender a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Perdonen que les diga, pero este fondo de inversión local es una auténtica chapuza con Z de Zapatero. No ha tenido en cuenta ni tan siquiera los plazos legales que se necesitan para tirar adelante los proyectos y ahora nos piden que les firmemos un cheque en blanco. Pensamos, además, que hacer las cosas rápido y corriendo sin los debidos estudios es un alto riesgo para que salgan mal. Y con los antecedentes que tenemos de proyectos gestionados por ustedes, aún se justifica más el no darles la autorización para que estos proyectos no pasen por el Pleno. Nos gustaría equivocarnos, pero mucho nos tememos que el rendimiento que ustedes le van a sacar a estos 4,6 millones de euros, traducido en mejoras para nuestros ciudadanos, va a ser muy bajo. Pues conociendo como conocemos su forma de gestionar, se gastarán en proyectos, estudios y márgenes que se quedan en las empresas municipales que los gestionen. No compartimos esta forma de proceder y, por tanto, nos oponemos a la delegación de esta competencia. Gracias.
Muchas gracias, señor Mercè.
Aquestes mesures de xoc, jo crec que, definitivament, sempre a tot municipi que li arribin diners són bons, perquè hi ha molt a gastar sempre en tots els municipis. Però vostè, senyor alcalde, la Junta de Portaveus va dir que consensuaria amb els grups municipals quines obres es farien. I vostè no complir la seva paraula que va donar la Junta de Portaveus, perquè ho porta vostè aquí perquè li donem un taló en blanc o un xec en blanc o digui un pagaré en blanc perquè sigui la comissió o la Junta Local de Govern que decideixi el que es tingui que fer. Vostès ho poden fer perquè tenen majoria i punto. Vostè ho va dir, això, senyor alcalde. No es posi nerviós, tranquil. Jo li plantejaré un altre tema. Nosaltres donaríem el sí amb aquest tema de que anés a la Junta Local de Govern, tant i quan que ja fa altres municipis es fes una informativa d'aquests temes a la Junta Local de Govern. Que això és legal i això es fa ja, vamos, en molts municipis, la delegació que pugui haver a la Junta de Govern, perquè ens entenguem, ja fan la informativa cada setmana, a molts puestos. Jo crec que si plantegem aquest tema, perquè si no de l'altra forma també la perdrem, vull dir, llavors almenys ens enterarem del que va la pel·lícula, almenys que hi hagi la informativa i almenys sabrem on estem, no?
Sí, més paraules? Senyora, sí, senyora Parés.
Ara? Sí. A veure, una mica em repetiré, però penso que també Esquerra vol expressar una mica la sorpresa per aquesta petició que se'ns fa a l'oposició i la demanda de la renúncia al ple de participar en les diferents propostes que ens puguin venir del govern. per això ja ho vam expressar a la informativa directament doncs, el nostre desacord i anunciem el vot en contra a la delegació de les competències del ple. I els motius precisament són aquests, perquè em sembla que fa un mes que es va demanar la participació de totes les forces polítiques en relació doncs, a aquest canvi d'una economia més feble, a un canvi de noves dinàmiques econòmiques al municipi, i em penso que Esquerra Republicana hi ha participat, hi ha col·laborat, va presentar tota una sèrie de propostes, i per tant, doncs, aquestes propostes enteníem que formaven part del projecte de tirar endavant unes noves possibilitats per Sitges i des de l'Ajuntament. I ara ens trobem que se'ns demana que fem confiança sense saber quins són els objectius, sense saber quines són les propostes d'obra pública que amb aquests 4 milions i escaig es volen desenvolupar. Ha comptat i debatut les excuses o la informació que se'ns va donar tampoc no ens quadren, perquè si són les premures de decidir els projectes, una cosa és decidir-los i després desenvolupar-los, pressupostar-los, etc. La informativa es va fer el dimarts passat i em sembla que el que es va demanar al regidor responsable de l'àrea de territori, espai urbà i seguretat era que li fes arribar les voluntats a l'oposició al senyor alcalde i que de dimarts a dilluns hi havia prou dies per trobar-nos i dir-nos mireu, del que no està pressupostat el 2009, del que no estava pressupostat el 2008 i que per tant creiem que podem executar-los amb aquests 4 milions i escacs, pensem que poden ser aquests. Us semblen, esteu d'acord, més endavant si voleu us farem un truc, us direm com es poden desenvolupar, quin és el seu pressupost a cadascú, mira que era fàcil, tan senzill com fer això, però el que se'ns demana senzillament és una renúncia, però encara anem a més, perquè comptat també el termini és el dia 24 de gener, si no es vol fer un ple extraordinari, senzillament reordenant, suposo que ens donaran un dia o altre el calendari dels plens del 2009, encara que sigui estimativament. Després ja sabem que hem de ballar el ball que toquen, però comptat podem fer un ple el dia 18 o el dia que és un... Si s'han fet les informatives un dijous, ara també es poden fer en tornant dels Reis, que tots estarem molt feliços, una informativa el dijous i el ple el dia 12, em sembla que és un dilluns. Sant Alfred Gloriós. Per tant, no sé per què venen els motius de demanar-nos aquesta renúncia. Hauria estat realment a l'inrevés, un acte d'elegància d'aquest govern que ens demana col·laboració, que la donem, evidentment, perquè tenim responsabilitat política i perquè ens creiem que és important en aquests moments, repeteixo, d'economies més febles, diem-ho així, hagués estat un acte d'elegància convidar-nos en la participació del disseny, propostes, aportar idees, perquè en tenim i entre tots podem sumar i fer pinya. No ha estat així, cosa que lamentem.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La primera cosa que vull posar de relleu és que ens alegrem que en els municipis ens hagi caigut una loteria de Nadal, en aquest cas, en el cas de Sitges, doncs de 4 milions d'euros. Segurament vostès devien respirar molt profundament quan van saber que en les seves, en podrien dir, precàries finances els hi queien aquests 4 milions. No? Però, d'una banda, el que hem de dir és que el finançament dels municipis no s'arregla d'una manera circumstancial amb un regal extraordinari d'un any i després de callar per sempre. És un tema pendent, i més els municipis turístics. I després, per altra banda, no ens sembla correcte de la manera que han arribat els municipis, saltant-se les comunitats autònomes, en aquest cas la Generalitat de Catalunya. De fet, realment ens sap greu aquest gest d'en Zapatero. És a dir, que l'objectiu potser era bo, però les formes han estat terriblement dolentes. I després també, en relació ja centrat més en el tema municipal, és a dir, després d'aquesta reflexió més genèrica per enquadrar el tema del que estem parlant, He de dir que amb l'estil de govern que vostès preconitzen, de l'estil d'aquell de l'oest americà, que primer disparen i després pregunten, és a dir, primer te l'endinyen i després doncs, ja et donaràs les explicacions. No? Per tant, doncs, sincerament, no ens sembla adequat, no ens sembla gens adequat que vostès ens demanin que donem un xec en blanc, que vostès decideixin el que vulguin en la Junta de Govern local per evitar el que és el debat públic en un ple i, per tant, en tot cas, haver-se de retratar aquí. En tot cas, la meva demanda és, ja l'he fet en aquest ple i en d'altres plens, és diàleg, diàleg i diàleg. I això és el que trobem a faltar. Gràcies.
Moltes gràcies. Primer parlem del finançament municipal, perquè lògicament, senyor Carretero, crec que vostè dir que donar aquests 4 milions i 6.000 euros al poble de Sitges d'aquesta manera, que no ho troba adient ni correcte, durant molts anys els municipis hem patit estructuralment un problema molt greu i durant molts anys també els seus governs no han considerat mai els municipis com un problema econòmic i un problema de ciutadans i de proximitat. La gran sort que hem tingut és que un govern com el d'aquest moment està governant a Espanya, ha tingut clar que els municipis necessitaven finançament. I l'altra cosa no és que ens han fet un regal a nosaltres, no l'han fet a tots els municipis, perquè tots els municipis tenen problemes. No som nosaltres. O pensen vostès que l'Estat ha fet això només amb aquells municipis que tenien un problema? És que la situació econòmica general i de la finançament municipal està en aquest moment pues, en entredit i és més complicada i a més difícil. I si no, vostès, el juny de l'any, d'aquest any, 2008, primera plana de La Vanguardia. Els ajuntaments estan en quiebra. Primera plana de La Vanguardia. La Vanguardia no s'inventa res. Ho diu perquè realment els ajuntaments tenen un problema endèmic i estructural de finançament. I ja era hora que un govern pensés en els municipis. Ja era hora. No, és que, a veure, això és el primer que hem de defensar. Clar, lògicament, escolti, si vostè, què faria? Tornar-los, home, és una bestiesa, no? L'altra cosa és, no s'ha llegit gaire algú la llei. Sort que el senyor Mas sí que se l'ha llegit i sap lo complicat i lo difícil que serà administrativament això. I que és cert que, bueno, per les premures, perquè un dels objectius importants que té aquesta llei és generar llocs de treball. No només és finançar els ajuntaments, ens obliga a que les empreses el que facin és agafar gent que està aturada. O sigui, el gran objectiu és que l'economia aquest trimestre funcioni. Jo crec que és una bona idea. A part, ajuda els ajuntaments que estan en una situació difícil de desenvolupar els seus projectes. Segona cosa, nosaltres ja tenim un pla d'inversions fa temps, ja fa més de 5 anys. No, lògicament, el més difícil en aquest moment és que ens posen uns diners, unes condicions i una premura de tràmit. És l'únic que és difícil. Pensar què anem a fer no hauria de ser difícil. Lògicament, perquè un govern ja sap el que vol fer i lògicament és difícil. Què passa? Que no s'ho han llegit i sobretot, senyor, no es pot pagar projectes. Bueno, doncs llavors no ho ha entès. No ho ha entès. Vostè ha dit, s'ho gastaran com sempre en projectes. No podem pagar ni un projecte. La bona, diríem, predisposició d'aquesta llei o d'aquesta fons és que ha d'anar a obra pública i els projectes els ha de pagar l'Ajuntament. Jo crec que està molt bé, perquè el que fa és moure l'obra i, a més, té uns terminis. O sigui, amb la complexitat que té aquesta llei, primer, el que hauríem d'estar tots és satisfets de que algun govern ha posat diners en els municipis i ojalà, dic, es consolidi sempre. Ojalà, mira el que dic. Perquè llavors no necessitaríem aquestes financiacions que estem sempre supeditats si es fan cases, si no es fan, si es donen llicències, ojalà. L'altra qüestió, important, com que sap vostè, i vostè a més són molt rigorosos amb els tràmits, la complexitat d'aquest tema, tràmit, és, els tècnics, els administratius, tindran molta feina. Està claríssim. I a més, em sorprèn que aquí no hem donat cap xec en blanc a la Junta de Portaveus. Aquí fem una cosa que és, perquè l'operativitat de tot això sigui molt ràpid, i això ens ho han aconsellat els propis jurídics, tècnics de la casa. Escolti, nosaltres això no hem, és una obsessió, no, és que volem parlar a la Junta de Govern perquè no participin. No, això és perquè ens estem preparant perquè serà molt difícil el tràmit i l'operativitat d'això. Què vaig dir jo a la Junta de Portaveus? No. Què vaig dir a la Junta de Portaveus? Que jo consensuaria amb vostès, és cert o no? Consensuaria amb vostès el pla d'inversions aquest. És cert que ho vaig dir o no? No, és cert que ho vaig dir o no? Llavors, si jo vaig dir això, una altra cosa, aquí no estem... No, perquè clar, em sap greu... Senyor Mercè, em sap greu, perquè aquí l'únic que fem és dir, escolti, perquè sigui més operatiu, el ple, miri, perquè administrativament, aquí no estem decidint encara res, absolutament cap projecte, i nosaltres estem recopilant la informació suficient perquè jo el que volia era fer una junta de portaveus, que és el que em vaig comprometre per parlar d'això. I aquí no estem dient que no es farà la junta de portaveus, ni que estem decidint què es farà. I el que jo torno a repetir, ho dic públicament, que farem una junta de portaveus quan jo tingui tota la informació possible per presentar una sèrie de propostes que ojalà ens posem d'acord. Ojalà. Espero que sigui aquest exercici. A partir d'aquí, que passi per comissió de govern, serà molt més senzill que no al ple, per moltes raons. I l'únic que demano és això. Això és una cosa d'operativitat que, a més, ha estat aconsellada pels serveis de secretaria, pels serveis d'intervenció, per tots els serveis que hi ha en aquesta casa, i que el compromís polític que prenc aquí i que vaig prendre amb una junta de portaveus, escolti, és quan jo tingui la llista i això ens assentarem, no es preocupin, no, només faltaria. I ja ho dic, i ojalà arribem a un acord, ojalà. És el que vaig dir jo, No, és que, ja sé jo. Senyor Mercè.
A veure, senyor alcalde, o no m'hi ha expressat bé o vostè no m'ha entès. I li dic amb aquestes paraules perquè jo li he dit que sabem de la particularitat d'aquest 4,6, la moguda que porta administrativament, això ja ho sabem, ens ho hem llegit, ens ho hem mirat. Jo el que li he demanat és que tota aquesta delegació que va a la Junta Local de Govern, tot únic i exclusivament cada vegada que vagi aquest tema, convoqui vostè una informativa delegada amb aquest...
Ja li dic ara que sí, senyor Mercè, totalment d'acord.
Que s'estudiï
cap problema.
Aquesta,
no tinc cap problema.
Que s'estudiï aquesta informativa de delegació i li votarem a favor.
Primer.
No una junta de portaveus.
No, el compromís és, escolti, la junta de portaveus per debatre o discutir-ho i després la comissió informativa.
És legal.
Sí, cap problema. No hi ha cap problema amb això. Absolutament cap problema. Contrari. Perquè el que sap greu és que dubtin de les paraules que jo vaig dir i la voluntat. Això no és res més que un tràmit... Amb el sentit...
Perdoni que l'interrompessi. No és que dubtem de la seva paraula. És que vostè no va dir, va faltar dir-li, o es va obviar dir-ho, de que això aniria aquest ple fent la delegació a la competència de la Junta Local.
Miri, escolti...
Que és el que vostè no va
dir. No ho vaig dir perquè no ho sabia.
Ho va obviar o no? No. Lapsus, però no ho va dir, també està clar, no?
Amb tota la sinceritat, no ho sabia que anava al ple. Això s'ha posat al ple a la comissió informativa per urgència, a més. Perquè els serveis de secretaria, els serveis d'intervenció i serveis tècnics ho proposen. I ens ho proposen i diuen, bueno, passem-ho. I ens diuen, és que és millor per si ens trobem en una situació difícil. Totalment d'acord, senyor Mercè. Amb la seva proposta...
La proposta de que hi hagi una informativa tot... en tots aquests temes delegats a la Junta Local de Govern.
Totalment acceptada, aquesta proposta.
És la que li he demanat de bon inici.
Totalment acceptada. Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Mire, primero... Me resulta realmente, o me parece que es conformarse con esta medida coyuntural como modelo de financiación del municipal, pues realmente me parece, yo entiendo que usted tenga que defender al gobierno del Estado, que es del mismo color que usted, pero realmente me parece que es conformarse con muy poco. Segundo, precisamente en mi intervención anterior le decía que era una chapuza porque realmente el que ha hecho esta ley no ha contado, o a lo mejor sí, no lo sé, pero si los ha contado a lo mejor es por otros intereses, no lo sé, pero realmente con todos los trámites y toda la burocracia que conlleva llevar adelante esos proyectos, porque realmente pues el periodo de tiempo es muy corto para poder aprobar todos los proyectos en sus fases inicial, definitiva y todo el trámite administrativo. Por tanto, realmente, si usted hubiera atendido bien a mi intervención, entendería por qué lo calificamos de chapuza. Porque realmente es una chapuza. No tengo nada más que añadir.
Sap greu, senyor, li contesto al senyor Carretero. Sap greu perquè, esclar, si vostè s'ha llegit bé i no dubto que ho hagi fet, no s'ha de presentar... Sí, per això, no, per això diu, és que no hi ha temps per fer projectes i això és que no es pot, no s'ha de fer cap projecte ara. Ara s'ha de fer una memòria que ens han donat la fitxa, a més, una memòria bastant senzilla, i que a més una de les virtuts que té aquesta proposta, per això no crec que sigui gent xapussa, a part de donar llocs de feina, a part de fer moure l'economia, que no és una xapussa això, fer moure l'economia, a part de que ajudar els ajuntaments a tirar endavant projectes, a part de que jo he dit, i mira, no m'he conformat, que es consolidi cada any això, no m'he conformat, i parlaríem del finançament del municipi. El que sí que és important és que, a més, ens han facilitat una sèrie d'informació, de documentació, i han facilitat la tramitació dintre de la llei, que ojalà moltes coses funcionessin així com aquesta proposta que ens han fet. O sigui, no crec que sigui cap xapussa. L'únic problema que hi ha és que cau en uns moments difícils per l'equip tècnic i administratiu del nostre ajuntament i jurídic. És l'únic que hi ha. Però jo crec que ojalà les coses es fessin d'aquesta manera, que vol dir rapidesa dins la llei i ràpid a fer l'obra, que és el que toca, a fer el que toca, ojalà. I l'únic que passarà a nosaltres és que treballarem molt, però a gust, és el millor regal que ens han pogut fer. És un regal per estar-s'hi tranquil·lament menjant els torrons, perquè lògicament, per sort, aquest govern en els municipis els hi acaba, no els municipis, no, en els ciutadans els hi acaba de regalar pues, un 170 euros per habitant, que ja era hora que es anessin directament als municipis, que això jo defensaré sempre. Senyora Parés.
I com a Esquerra Republicana m'agradaria deixar una sèrie de coses ben clares, perquè s'han barrejat diferents conceptes que sembla que quan ens oposem amb aquesta proposta anem en contra d'alguna cosa. És evident que aquests diners donaran llocs de treball, afavoriran l'economia, etc, etc. Això ho tenim molt clar. El que nosaltres no estem d'acord, i a més ens ha donat la raó ara el senyor alcalde, és que deleguem les competències com a grups en el ple per decidir quins projectes. Primera, perquè jo penso que si primer s'han de decidir els projectes o ja els tenen decidits, ja se'ns pot informar, ja es podia haver informat, ja he dit que hi ha una setmana, hi ha hagut una setmana, i llavors començar a treballar els tècnics, perquè si no, per mi, és començar la casa per la teulada o donar-me ja el plat cuinat, rescalfat, rebullit, perquè clar, si ja han fet la feina els tècnics i n'hi ha un que entre tots valorem després que no pot estar o que millora un que l'altre, què? Ja hi han fet la feina. Per tant, o han fet la feina debades o ja està dat i beneït. Per tant, jo segueixo insistint que la clau hagués estat, si a més ja tenen la fitxa, ja els han donat tot tan fàcil, i precisament qui ha de fer la feina física i a més ha de quedar-se sense menjar els torrons per Nadal, tal com se'ns va dir, són els tècnics, doncs primer discutim, primer que es reuneixi la Junta que sigui i que se'ns informi dels projectes i després que treballin, que es posin a treballar les línies, perquè nosaltres l'únic que demanem, és a dir, jo ja tinc plena confiança amb els tècnics i que sí, aquell projecte val tants diners, etc, etc. Senzillament, la clau era a veure quines propostes entre tots podem fer d'aquesta obra pública que no ha d'estar pressupostada, per tant, no sabem, ja sabem quines eren les seves inversions el 2007 i el 2008. Per això, que com que ara això no ha d'estar escrit, no està pressupostat, ens agradaria saber-ho d'antuvi, abans d'haver fet la feina. Mira que és fàcil la cosa, però és això que senzillament demanàvem, que se'ns hagués informat i aleshores potser sí que per una dinàmica més ràpida doncs s'hagués pogut acceptar el punt, però entenc que han fet o han construït, ens han començat a posar la taula o la teulada abans dels fonaments. Senzillament era això el que Esquerra Republicana replantejava, és a dir, que es decidissin els projectes al començament, només la filosofia d'aquests projectes i després que es posin a treballar. Vostè m'ho està plantejant al revés, aleshores no ho entenc. És a dir, ho sento, però segueixo no entenent quina és la seva proposta.
Senyor Carretero.
Sí, ja para terminar, no sé, usted habla de que ojalá se consolide este tipo de medidas. De momento no se ha hecho ningún pronunciamiento al respecto y, por tanto, ya veremos. Es una medida
únicamente coyuntural en la opinión de este grupo municipal, que tiene otros objetivos más que la financiación local, la financiación municipal, tiene otros objetivos, y el hecho de que los ayuntamientos estén en crisis económica o que están casi al borde de la quiebra, y en este caso, en concretamente el de Sitges, pues mire, la culpa de cómo están ustedes económicamente, la precariedad, es exclusivamente suya y de su gestión, y de su mala gestión.
Bueno, aleshores que hi ha ajuntaments a Espanya de tots els colors, i tots estan en una situació igual, de tots els colors. I podríem treure una llista. En general, el 85% o el 80% estan en aquesta situació. El que passa que no sé què objectius ve vostè darrere d'això. El que jo veig clarament és que per fi algú ha donat diners a l'Ajuntament pels ciutadans de l'Ajuntament, del poble. Val? O sigui que a partir d'aquí, sort que s'ha fet això. Senyor Andreu Bot.
Gràcies, senyor alcalde. Una de cal i una de sorra. Miri, si és cert, quan vostè preguntava amb aquesta contundència si vostè havia ofert diàleg i discutir-ho i consens sobre les obres que amb aquests 4 milions podem emprendre a Sitges, doncs sí, no deia mentida, és cert. Però la veritat és que acte seguit va dir una altra cosa que a tots ens va posar alerta. Ens va dir, nosaltres tenim majoria, som govern, tenim 11 vots, per tant, doncs, tirarem endavant el que ens sembli. Per tant, a veure, una de cal i una de sorra. Aleshores, doncs, què vol dir això? Què significa? Significa que a l'hora de la veritat, doncs, nosaltres ens creurem el diàleg quan el veiem. De moment no l'hem vist, per tant, doncs, no votarem a favor d'aquesta proposta, perquè, a més, entenem que és possible fer un ple abans del dia 24 i acabar aprovant alguna cosa amb consens de totes les forces polítiques.
Gràcies. Moltes gràcies. Jo afegeixo la proposta de Nou Horitzó de la comissió informativa, com a proposta. Sí, que en el dictamen mateix, a l'acord posar el de la comissió informativa. D'acord? Que serà la proposta que posarem a votació.
Comissió informativa de la Junta Local de Govern,
Bueno,
sí.
A veure, és
que De les que siguin.
D'aquest tema específic. Bueno, això que ho redactin molt bé, que ho redactin bé. La idea la tenim molt clara, una comissió informativa específica per això, sí. De la comissió de govern, de la Junta de Govern.
Sí, correcte.
Moltes gràcies. Senyor Andreu?
Si es fes aquestes comissions informatives, si es fes en horaris de matí, hi ha molts regidors que treballem al matí, per tant, doncs, no sabem...
No es preocupi, que ho faré el dematí perquè no vingui, home, no, això no és així.
Sabem que les juntes de govern local es fan al matí, no?
La farem per quan vostè pugui vindre, senyor Andreu Bosch. Sí, senyor Marc Martínez.
A veure, només afegir una qüestió, i és que no és l'únic ajuntament que farà una cosa així. Hi ha molts ajuntaments que tot el que passa per junta de govern, per junta local de govern, passa abans per informativa. Jo dic perquè sóc secretari d'una comissió informativa i passa tot, absolutament. A vegades ja s'ha acordat petites coses, però les fonamentals passen per comissió informativa de les coses que van a la delegada, que no es delega inclús la comissió informativa, es delega unes competències a la junta, però no es delega que es suprimeixin les comissions informatives.
Seu aclariment, senyor Marc Martínez. Passem a votació d'aquest dictamen amb la proposta d'aquesta comissió informativa.
Dotze i cinc minuts, mitja hora després d'haver començat a escoltar un dels debats més fonamentals del ple municipal d'ahir, el que demanava el posicionament dels regidors a l'entorn de la delegació de les competències del ple a la Junta de Govern local, perquè sigui aquesta la que decideixi en quins projectes, com s'administren en definitiva aquests recursos, aquests 4 milions i mig aproximats d'euros que arriben a l'Ajuntament de Sitges a partir d'aquest pla anticrisi del govern Zapatero. Era, com els comentàvem, el debat més llarg dels diferents debats que van tenir lloc en el ple municipal d'ahir. Per on seguim, Joan?
Doncs ara intentarem anar una miqueta més ràpid, perquè encara ens queden alguns temes. Per una banda, es va aprovar la minuta d'un conveni marc de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de Sitges i la Universitat Autònoma pel desenvolupament d'aspectes acadèmics, professionals, de recerca i de transferència en matèria de sostenibilitat en sistemes urbans. Sembla ser que els estudiants de l'Autònoma estudiaran projectes, per exemple, d'aprofitament de pluvials a la plana oest en el futur, etc. És a dir, portaran a terme diversos treballs relacionats amb els treballs finals de carrera que es desenvolupin en matèria de sostenibilitat a Sitges. També es va aprovar la separació de l'Ajuntament del contracte entre la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf i l'empresa adjudicatària del servei de recollida d'envasos de vidre, i es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament el conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio per participar en el sistema integral de gestió d'envasos i residus d'envasos de vidre. De tota manera, sembla ser que aquesta empresa ha estat processada darrerament, segons sortia en un diari, va indicar Àngels Parés, i la resposta de l'equip de govern va ser que, com també hi ha l'Agència de Residus, doncs es dona per fet que serà la que vetllarà perquè l'empresa sigui
competent
la més
i
adient
no
per portar a terme aquesta feina.
Que no estigui immersa en processos de cap mena.
I encara en tema de residus, es va aprovar la delegació de l'exercici de les competències municipals en matèria d'abocament i sanejament d'aigües residuals a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Més coses, es va ratificar diversos decrets d'alcalde de lliurament de locals i també un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i diverses modificacions de crèdit. Abans d'arribar a uns temes de personal, per una banda, el ple de la corporació que denuncia l'acord, l'Ajuntament, perquè érem d'una compte, ha denunciat l'acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari del conveni col·lectiu del personal laboral respectivament. Aquí Miquel Forns va preguntar per què, quins són els objectius. Marquero, com a regidor de personal, va respondre que s'està arribant a la finalització del termini del conveni actual i, per tant, doncs, per tal d'adoptar un nou conveni estable, doncs es denuncia el conveni. És un tràmit legal, malgrat que la paraula denuncia
queda molt
feixuga, però en realitat doncs ara s'inicia un període de converses amb els representants sindicals per tal de elaborar un nou conveni amb els treballadors. De tota manera, Marquero va indicar que els objectius estan per definir i que s'espera un procés de negociació curt. Això és el que va dir com a regidor de Recursos Humans. I encara dos temes més de Recursos Humans relacionats amb càrrecs de confiança. Per una banda, es va donar compte del nomenament de la senyora Assumpció Brunetti com a assessora de l'alcalde de l'Ajuntament de Sitges. Miquel Fons va preguntar quines serien les funcions de la senyora Brunetti. L'alcalde va respondre que donar suport a l'alcalde. I per altra banda, es va donar compte també de la renúncia del senyor José García Herbás com a personal eventual directiu en relació a l'ocupació del lloc de treball del cap de gabinet d'alcaldia, així com les funcions directives acumulades del director de l'àrea de govern i ciutadania. Això va generar també un cert debat entre els diversos grups. Miquel Forns va llegir una relació dels càrrecs electes i de confiança que han abandonat l'equip de govern durant els darrers mesos, un llistat, i aleshores a partir d'aquí doncs va considerar que si al novembre el govern va aprovar les nombroses atribucions al senyor García Herbás i també el fet que al cap d'un mes ha plegat aquest senyor, doncs va preguntar a Miquel Forns qui assumiria les seves funcions i si la plaça es queda vacant, doncs quedaria en qüestió la figura que l'ocupava, segons va considerar el responsable de Convergència i Unió. L'alcalde va respondre que la cosa ha estat molt més senzilla del que Miquel Forns volia fer veure en el seu discurs, i després d'agrair la feina de García Herbás, i va aprofitar doncs una frase que havia esmentat abans Miquel Forns, allò el donar la vida, que havia sortit en un ple anterior per part dels càrrecs de confiança, va dir Baiget que García Herbás ha donat la vida en sentit metafòric en aquest lloc de treball, i que a partir d'ara es comença a practicar una política de reducció de càrrecs de confiança. Potser seria una de les frases que es podrien destacar. Les decisions en aquest cas es van prendre ràpid, però que hi ha una clara política de reducció de càrrecs de confiança i que en qualsevol cas Jordi Baget també va indicar que en el cas concret del senyor García Arbas gairebé tot el que s'ha fet hagués estat impossible. Això és una altra de les frases que va comentar l'alcalde. De tota manera, Baget va deixar clar que de moment continuarà treballant per nosaltres. Aleshores, això va servir a Lluís Mercè per preguntar si doncs, es reincorporaria a la seva ocupació anterior de sergent de la policia local, el que l'alcalde va respondre que sí, que el poble guanya un policia. I, en qualsevol cas, va demanar respecte per la decisió personal d'una persona. Això va motivar també que Carmen Paco doncs, mostrés el seu descontent per les paraules de Miquel Forns, posant en qüestió doncs, una persona al moment de plegar, una cosa que va motivar també que Miquel Forns respongués que en cap moment es posava en consideració les motivacions personals que tingués el senyor García Arbas, que era molt lliure d'expressar-les, sinó doncs, l'embolcall que lligava tot plegat. Aquest llarg debat, l'últim que escoltaran avui, doncs, a les acaballes del ple, que com dèiem, començava amb les consideracions de Miquel Forn sobre els càrrecs de confiança en aquesta legislatura.
Primer va ser el director de l'àrea de territori, després el coordinador de la regidoria d'Esports i Festes, al seguir la regidora d'Hisenda i Acció Social. Després, i dins d'un camp molt més tècnic o polític, la cap dels serveis econòmics de la regidoria d'Hisenda. A continuació, el principal tècnic de la Societat Anònima Municipal, Sitges Model 21. I ara, el cap de gabinet d'alcaldia. El cert és que des de l'inici de l'actual legislatura, l'equip d'electes i de càrrecs de confiança política de l'alcalde, senyor Jordi Baget, ha anat sofrint renúncies i variacions de destinacions en només un any i mig. Precisament, en el punt de l'ordre del dia anterior, hem presenciat el canvi de càrrec de la senyora Brunetti, que passa a ser assessora personal de l'alcalde quan fins fa poc temps s'havia responsabilitat de l'àrea de govern i ciutadania. Tots aquests són uns canvis i unes dimissions que ens han conduït a la reflexió no només del que es cou dins l'equip de govern i dins el projecte socialista, sinó també de les persones de confiança, de les quals l'alcalde va arribar a dir que donaven la vida. Ho recorden?
Sí.
Tanmateix, també vull dir que hem fet aquesta reflexió des del més profund respecte a les seves decisions individuals de cadascuna d'aquestes persones. Quan se'ns va comunicar la renúncia del cap de gabinet d'alcaldia en la darrera junta de portaveus del dia 4 de desembre, un servidor ja va interpel·lar l'alcalde sobre els motius d'aquesta renúncia. I vostè, senyor Baget, ens va explicar que aquesta renúncia corresponia a un acord entre el seu govern i el senyor García Arbas en la línia de reduir els càrrecs de confiança donada la situació de crisi econòmica. Sincerament, senyor alcalde, al nostre grup ens costa molt de creure aquesta seva explicació. I li expressarem clarament per què mostrem certa incredibilitat. Concretament per tres motius. Primer motiu. En el ple del passat 3 de novembre, mitjançant decret d'alcaldia del 16 d'octubre de 2008, el govern municipal va aprovar les funcions i atribucions del cap de gabinet d'alcaldia, que per cert no eren poques, amb la voluntat, segons ens va dir, de donar un millor impuls en la gestió municipal. Entre les atribucions otorgades hi havia l'assistència i el recolzament a l'alcalde en gestions i assumptes, així com dur la seva agenda d'activitats, coordinar les relacions institucionals, coordinar les àrees i regidories, fer el seguiment dels contractes externs, el pla d'inversions, dels projectes estratègics, etcètera, etcètera, i fins a un total de 29 atribucions. Per tant, insistim, no s'aproven fa un mes i escaig les atribucions d'un càrrec si es pensa en què aquest càrrec desapareixerà. Segon motiu, perquè no ens trobem davant d'una reestructuració de la plantilla laboral del nostre ajuntament ni davant d'una reducció dels càrrecs eventuals de confiança per tal de reduir despeses donada la situació de crisi econòmica. Si fos així, aquesta reducció s'hauria portat d'una altra manera. No s'haguessin nomenat mitjançant decret les atribucions abans esmentades, tot just farà gairebé dos mesos. I probablement altres càrrecs de confiança podrien haver estat candidats a ser convidats a marxar donades les incorreccions de la seva gestió, que aquest grup ja ha denunciat en altres sessions de ple. I la reestructuració de la plantilla s'hagués evidenciat amb una proposta concreta que no ens han fet. Repetim, no ens trobem davant d'una reducció de càrrecs de confiança per la crisi, sinó que ens trobem davant d'una simple dimissió del senyor García Arbas. I tercer motiu, perquè malgrat sortir com a notícia en primera plana en un mitjà de premsa escrita comarcal, no se'ns ha donat cap explicació dels motius concrets pels quals el senyor García Herbàs renuncia al càrrec. I algun dia potser hauran d'explicar el motiu real de la marxa de l'actual cap de gabinet d'alcaldia, o si ha estat o no, no ho sabem, per una pèrdua de confiança. En qualsevol cas, per respecte, ens quedem amb les seves manifestacions a aquest mitjà escrit, les úniques donades públicament, on assenyala que després de 6 anys al servei d'aquest govern opta per deixar el càrrec. Donada la importància de les 29 atribucions que es van definir, aprofitant la benentesa, també voldríem saber qui assumirà a partir d'ara aquestes competències. Precisament per continuar prestant aquest servei d'assessorament a l'alcaldia. La senyora Brunetti, potser? O alguna persona membre del cos de funcionaris de l'Ajuntament? Si la resposta per part del govern és, com se'ns va apuntar, que la plaça es deixarà vacant, quedarà en entredit la creació d'aquesta figura del cap de gabinet d'alcaldia, tan profusament justificada a l'inici de la legislatura per l'actual govern, quan des de l'oposició els vam qüestionar fins i tot el desmesurat sou que cobrava de 78.000 euros l'any i al qual, òbviament, Convergència i Unió s'hi va oposar convençudament. Gràcies.
Paraules? Si n'hi ha més paraules, jo l'entenc, senyor Miquel Fons, perquè la cosa ha sigut més senzilla del que vostè hi ha buscat a darrere d'això. I ho explicaré jo públicament. Primer, agrair la tasca al senyor García Herbàs, que crec que és de justícia, per la feina que ha fet per aquest poble, per aquest govern i per aquest consistori. La veritat que ha estat una persona que durant 6 anys ha ajudat, i jo li diria, metafòricament, ha donat la vida, eh? I ha sigut així. Vostès no han conviscut amb ells, amb ell, és lògic, no? Però tots nosaltres el que fem quan governem per un poble, i jo crec que el senyor Pepe Herbàs en el càrrec de confiança estava ajudant-nos a governar de veritat, políticament, el nostre govern, la veritat és que només que hem de felicitar-lo, admirar la seva capacitat de treball, i les coses són senzilles a la vida. Passa que políticament se li vol buscar moltes coses, és així. Però les coses són més senzilles de les que semblen. Nosaltres, i lògicament, amb un exercici de responsabilitat, perquè a més les coses han canviat molt, i vostès ho saben, han canviat, tot el món s'està adaptant a noves situacions rapidíssimament i la gent es pregunta moltíssimes coses. I el senyor Pepe Herbàs i jo ens havíem trobat aquest últim mes i ens preguntàvem moltes coses de quines eren les solucions que necessitava aquest Ajuntament per adaptar-se a aquesta nova situació. I va ser a proposta d'ell, i ho tinc que dir així clarament, de dir que realment tenia que haver una política de reducció de càrrecs de confiança, cosa que vostès han demanat i que comencem a practicar. I l'hem de practicar convençuts, perquè ha canviat molt la situació. I a proposta d'ell va ser una reflexió important. La següent reflexió va ser que portava 6 anys aquí. I la veritat, quan s'està en un càrrec com aquest, lògicament, hi ha moments que, quan s'ajunten una sèrie de circumstàncies, es determina que el millor per tothom és canviar en una nova etapa. El senyor Pepe Herbàs, a més, es dedica molt bé a Ribes a fer regidor d'urbanisme, també. I jo crec que la cosa és tan senzilla, però a la vegada complexa d'entendre, que aquests van ser els arguments reals. No hi ha cap pèrdua de confiança en ningú. El que hi ha són cicles a la vida i el que hi ha són adaptacions del moment. I escolti, nosaltres ens estem adaptant molt ràpidament a aquesta situació i prenem decisions, sí que és cert, a vegades prenem decisions que vostès no entenen, lògicament no estan en el nostre paper, i són decisions complexes i difícils, i a vegades el que per avui, això no passava fa ja 3 anys, el que avui decidim, igual, dintre d'una setmana hem de canviar-ho. Per què? Pues perquè el món està funcionant així i la capacitat nostra de canvi és lenta, tampoc és fàcil, és lenta. La decisió d'un cap de gabinet, de que hi sigui, que no hi sigui, és lenta i hem de madurar les coses. Nosaltres acostumem a saber rectificar, a madurar i a prendre decisions. I ara, vostès saben, i a més els hi he explicat, lògicament, nosaltres tenim clara aquesta política de reducció de càrrecs de confiança i l'anirem practicant. El que és cert és que no, de cop no farem tothom fora ni tothom a dintre, sinó el que farem és madurant-ho seriosament i de quina forma s'ha de fer aquesta proposta. Però jo em quedaria, precisament, amb la senzillesa del senyor Pepe Herbàs, que no ha volgut estar aquí, perquè jo li vaig demanar, perquè ell creu que no té per estar-hi, perquè no li agraden aquests actes que anem a fer aquí ara, és així, tan senzill com això, però jo crec que l'honra i l'honora, eh? I a més ha estat una persona que, repeteixo, sense ell, tot el que hem fet, tot el que hem fet, ha sigut quasi impossible. A partir d'aquí, no sorprengui ningú, clar, fem una cosa, fa un govern, fa una cosa amb tota la transparència possible i de la senzillesa possible, que és, escolta, aquí hem de reduir coses, aquí hem de canviar coses, aquí hi ha persones que, bueno, potser tanquen un cicle, que és cert, i és tan fàcil. Clar, lo normal és, no, aquí s'ha d'aguantar com sigui, i aguantem com sigui, perquè, a veure, no, doncs nosaltres, conscients d'aquesta situació i de les situacions personals i les situacions de cicle, doncs prenem decisions que no ens agraden, també ho he de dir, Jo, el senyor Pepe Ras, no m'agrada que s'hagi pres aquesta decisió conjunta, però que és certa que és jo crec que és la millor per tots, tant per aquest govern, com per aquest poble, com per ell personalment. I jo crec que ens hem de quedar, no amb aquest discurs, que clar, és lògic que el facin, sinó que agrair i felicitar el senyor Pepe Ras per la gran tasca que ha fet en el poble de Sitges, i que continuarà fent. Per sort, de moment, per sort, el senyor Pepe Ras continuarà treballant per nosaltres, i treballant en un lloc tan digne o millor que el que he portat fins ara. I aquesta és la realitat. Sí, senyor...
Sento?
Sí. Sí, senyor. Tan senzill com això. Ah, una altra cosa que tothom diu, no pot ser. Una persona que...
Si jo no dic que no pugui ser, però... jo dic que, com dius, una tasca tan digna, doncs digues sí, no. A quin lloc s'incorpora, ah. Perquè que, si no, quedem aquí en Albis.
Però que, és que sembla una cosa que no... clar, per això entenc que algú busqui darrere i venga, i busca-li, però és que és tan senzill com aquesta situació. Val? I què vol dir? Pues, carai, aquest poble guanyarà un policia, i un policia que jo crec que té una categoria com a persona i com a professional molt bona. Dit això, bueno, i fet aquest discurs, el senyor Mampaco també voldria dir alguna cosa, suposo.
Sí, molt breument, alcalde, per no corregir les seves paraules, que estem totalment d'acord amb les mateixes, però sí que deixin com a portaveu, i no vull entrar aquí en una dinàmica, valga'm Déu, perquè penso que la persona que ens deixa s'ho mereix, però em sap greu que algun partit de l'oposició no tingui prou en escoltar i respectar el que ha dit una persona en un mitjà de comunicació o el que diu l'alcalde davant d'una decisió personal, i que a més intenti furgar en aquesta decisió per veure que es pot treure, amb l'única intenció de a veure si amb això aconseguim desgastar en el govern i embolica que fa fort. A mi em sembla lamentable. El que caldria destacar d'aquesta decisió, sobretot, és el reconeixement d'una persona que ha treballat, com ha dit l'alcalde, intensament per aquest municipi, l'honestedat, el rigor que ha posat en totes les seves feines i en totes les seves tasques, i sobretot fugir i lamentar que es vulguin fer interpretacions que no toquen per intentar el descrèdit del govern. A mi això em sembla lamentable, i hem vist alguns càrrecs, alguns companys que han deixat l'Ajuntament per tirar endavant altres feines, altres tasques, pels motius que siguin, i a mi m'agradaria, si us plau, que no repetissin arguments com el que ens ha donat el senyor Miquel Forns en relació al senyor García Arbas. Gràcies.
Senyor Miquel Forns.
Em penso, senyor Mampaco, que no m'ha entès, perquè qualsevol, tota la intervenció l'he dirigida a reflexionar sobre el fet i no en cap moment a la persona del senyor García Arbas, que he dit que respecto, aquest grup, profundament la seva decisió personal. Però aclareixin per què fa un mes i mig van aprovar 29 atribucions que ara queden en no res, no sabem ni qui les farà. Si hi havia aquesta intenció, si aquest govern reflexiona tant amb el seu equip electe i de confiança a l'entorn del que ha de fer per afrontar la crisi, com és que fa un mes i mig aproven una cosa que ara no servirà de res? No ho entenem, el per què. No, per això mostrem certa incredibilitat davant del que ens han dit.
Entenc aquesta situació, perquè difícilment vostès estan en el nostre paper i saben el que passa quan es treballa amb un govern, lògicament. Però aquestes funcions no cauen en cap problema, aquestes funcions estan allà, com una vacant més que pot estar o no i que no es cobreix. Igual que qualsevol, i l'important és que estan escrites. És la primera vegada que aquest Ajuntament escriu unes funcions de cap de gabinet, perquè lògicament no hi havia hagut mai cap de gabinet tampoc. Per primera vegada posem ordre en una cosa. Ara, la situació actual donarà moltes voltes, senyor Amfors, i no s'estranyi. L'important és que aquest Ajuntament és capaç d'adaptar-se a aquesta situació i reflexionar. Que hi ha hagut ajuntaments que han hagut que prendre decisions i ni han reflexionat ni les han pres mai. I aquí no ens cau cap problema en prendre decisions, i ara que no hi hagi cap de gabinet. Pot arribar aquesta qüestió. No passa res. Nosaltres tirem endavant i ens adaptem allà on sigui, perquè el poble de Sitges continuï tenint un govern que fa projectes, que treballa. Si això significa és que no farem res, diria, home, tenim un problema, però si només és que queda en un paper, no té cap problema. Passem, doncs, no és la votació. No, sí que era votar, no, era donar compte, no?
Debat i reflexions a l'entorn de la renúncia de José García Arbás al ple va donar compte i de la renúncia del cap del gabinet d'alcaldia i les opinions diferents a l'entorn d'aquesta qüestió. Ens queden pocs temes ja d'aquest ple municipal d'ahir, ple, recordem, que va durar 5 hores i 10 i hem trobat el més adequat, com acostumem a fer sovint, resumir-los als punts principals i deixar-los en... més o menys en un matí en què puguin saber-ho més o menys tot. No els ho hem dit abans, hi ha hagut un moment d'interrupció d'emissió, hem tingut un problema amb l'emissor, les persones que ens segueixin via internet no ho hauran copsat i aquells de vostès que a la nit escoltin la repetició de la programació tampoc se n'adonaran perquè només ha afectat aquells que estiguessin escoltant l'emissió en directe. Carai, que hi ha hagut algú per les escales. Mare de Déu. Déu meu senyor. 12 i 26. Temes que queden encara, Joan.
Temes que queden, a veure. Dos del ple ordinari, encara l'aprovació de la ratificació de l'adhesió al manifest contra la violència de gènere i també l'aprovació de la denúncia del conveni signat entre l'Ajuntament i l'Associació de Minusvàlids de Sitges del contracte d'arrendament del local situat al carrer Pilar Franquer número 8 de Sitges. Tots dos punts van ser aprovats. Després va entrar encara un punt per la urgència, l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals amb la resposta de les al·legacions. S'han presentat una sèrie d'al·legacions, en concret unes del Gremi d'Hostaleria, una altra de la Federació de Comerciants i Empresaris de Sitges i unes terceres del Partit Popular. Les del Gremi i les de la FECES van ser majoritàriament acceptades i les del Partit Popular varen ser desestimades. El problema va ser que tot es va fer amb tal premura de temps que sembla ser que no la informació sobre què, la resolució d'aquestes al·legacions va arribar als regidors de l'oposició ahir a primera hora de la tarda, just abans del ple. Això va motivar que Jordi Mas de Convergència i Unió es queixés perquè si el seu grup en el seu dia havia donat suport a les ordenances fiscals, doncs entenia Jordi Mas que com a mínim els haurien d'haver informat sobre aquest procediment. La resposta de l'equip de govern va ser que efectivament s'havia comès un error i que es demanaven disculpes, però que la premura de temps que va fer que els serveis administratius de la casa estiguessin treballant durant el cap de setmana per resoldre les al·legacions perquè poguessin estar per aquest ple, doncs va fer molt difícil aquesta comunicació. Més enllà d'això, Esquerra Republicana doncs es va queixar en el mateix sentit que Convergència i Unió, també en el seu dia havia donat suport en aquestes ordenances i de fet doncs, tant Convergència com Esquerra en aquesta aprovació definitiva es van abstenir doncs, per no haver pogut analitzar les al·legacions presentades per el Gremi o la resposta a les al·legacions presentades per Gremi i per la Federació de Comerciants, més enllà de valorar que si havien estat estimades doncs probablement eren prou interessants. Per altra banda, Jorge Carretero doncs va explicar les al·legacions que havia presentat el Partit Popular i va doncs lamentar doncs que no s'haguessin tingut en consideració. Lluís Mercè de Nou Horitzó es va queixar que les ordenances fiscals pugin un 4% quan ara l'IPC està un 2,4% i que encara probablement quan es tanqui l'any encara baixarà més. Per tant, doncs, va dir que no tenia cap sentit aquest increment, que en el seu dia doncs, potser sí que l'havia tingut, però que s'hauria d'haver esperat una miqueta més a conèixer la xifra, doncs, perquè l'increment, per exemple, de les pensions estarà per sobre del 2, però no gaire més, i en canvi l'increment d'aquestes ordenances estigui situat en el 4%. De tota manera, la resposta de l'equip de govern en aquesta argumentació és que la majoria dels conceptes, o bona part dels conceptes, no pugen, i per tant doncs, que això quedaria compensat d'aquesta manera. No escoltarem el debat, ja els diem, simplement doncs, el debat sobre l'argumentació política de les ordenances fiscals ja el vam poder sentir en el ple del passat mes de novembre i en aquest cas només era la traslació a l'aprovació definitiva d'aquelles consideracions només amb l'afegit d'aquesta premura de temps que va generar unes disculpes demanades per l'alcalde. Entrem ja en l'apartat de les mocions. Una primera moció que va presentar el grup municipal de Convergència i Unió, al qual es van adherir els grups del PSC, Iniciativa, Acció per Sitges, Nou Horitzó i Esquerra, per la restitució de la memòria històrica dels sitgetans deportats als camps d'extermini nazis. Miquel Forns va fer una lectura d'aquest manifest, on, entre altres coses, es demana la col·locació d'una placa, fer les gestions per la col·locació d'una placa en aquests camps. Els camps, el camp és el de Mauthausen, un camp annex al de Mauthausen, i un castell també proper a Mauthausen, on van estar ingressats els sitgetans. Sembla ser que va arribar una carta a l'Ajuntament en els darrers dies d'una família, ara no recordo, no tinc apuntat el nom.
Alguna de les famílies sitgetanes?
Sí, d'una família... és que
en qualsevol cas, llegim la relació només de les famílies sitgetanes.
Però en falta un.
En falta un.
Que és la família
que va enviar la carta.
Per tant, i el que va fer, en aquest cas, Gavi Serrano, va ser llegir la textualitat de la carta,
incorporant-hi,
demanar disculpes a la família i incorporar aquest darrer nom al llistat de noms que apareixien a la moció enviada en el seu dia per Convergència i Unió.
D'acord, que quedi clar, però, que en aquest cas amb el conjunt de la resta de forces polítiques municipals es demanarà, doncs, això, la col·locació...
Excepte el Partit Popular, que va considerar que la memòria històrica ha de ser la memòria històrica de tothom i no només d'una part dels implicats, i per tant, doncs, es va desmarcar tant d'aquest punt com del següent, que era la moció que presentava Esquerra Republicana, a la qual es van adherir els grups municipals de PSC, Iniciativa, Convergència i Unió, Acció per Sitges i Nou Horitzó, d'homenatge i record a les víctimes dels bombardejos per la lluita de la democràcia. Com dèiem, el Partit Popular va considerar que aquests dos punts, doncs, tenen un caire polític i no va voler-los recolzar. Tampoc va votar en contra, es va abstenir. Jorge Carretero va considerar que això, que quan es consideri que és tothom, doncs aleshores el Partit Popular s'hi afegirà. I la resposta, certament vehement, primer d'Àngels Parés, i també una mica més reflexiva després de l'alcalde Jordi Baget, doncs van ser que per una banda, doncs, hi ha una part de les víctimes que en el seu dia ja havien, o durant molts anys, han estat homenatjats i han tingut, doncs, plaques, etc. I per altra banda, que el fet de voler homenatjar les víctimes sense mirar el color és un tema més de consciència que no pas de quina és la procedència de les víctimes. I en el primer cas, fins i tot el cas de sitgetans deportats a camps de concentració, és l'únic cas de sitgetans deportats a camps de concentració, sense mirar, doncs, de quin color són. I per tant, doncs, Baget va lamentar la postura del Partit Popular per tractar-se, segons va dir, d'un tema de consciència. I hi ha, per últim, una moció que presentava Esquerra Republicana sobre la transposició de la directiva de la Comunitat Europea de Serveis en el Mercat Interior, on es demanava que es tingués en compte la idiosincràsia del comerç català. El Partit Popular va votar en contra, la resta dels partits a favor. I, per últim, una moció que presentava Esquerra Republicana amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Aquesta va ser aprovada per unanimitat. I al ple el tancaven, com sempre, les preguntes. Van haver llargs torns de preguntes per part de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana, més curts torns de preguntes per part de Nou Horitzó i del Partit Popular, i Acció per Sitges, quan ja passàvem de les 12, doncs va haver-les de fer, doncs, 6 preguntes així com de pressa i corrents. Entre les preguntes, Convergència i Unió va fer una llarga bateria de preguntes sobre qüestions relatives al mercat municipal, que van ser totes elles, doncs, van anar sent contestades per Marquero. I, doncs, el ple, quan ja passaven 10 minuts de les 12, doncs es va acabar aquí.
Nosaltres també acabem aquí aquestes 2 hores, encara no, 2 hores i mitja de repàs al ple municipal que va tenir lloc a l'Ajuntament, intentant resumir, doncs, això, aquestes 5 hores i 10 de sessió municipal que va tenir lloc ahir, la darrera d'aquest any 2008. Ara li havíem de preguntar a en Joan, algú va desitjar bon Nadal, bones festes,
sí,
alguna
sí,
cosa?
L'alcalde.
Com acostuma a ser habitual,
Va desitjar bones festes, no va haver torró, no hi ha torró mai a Sitges, no. Es veu que a Vilanova sí que en donen de torró, o alguns anys han donat, ara no ho sé. Però sí, l'alcalde va desitjar bones festes i quan sortíem de l'Ajuntament, a part que feia molta fred, plovia, és a dir que vam tenir jornada completa.
Com a l'hora d'entrar-hi, gairebé.
Sí, sí, sí.
Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Pel resum, i a tots vostès demà a les 9 i tornem amb més coses. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.